2021, que és l'aprovació inicial del projecte executiu de reforma de la instal·lació de climatització al Teatre Municipal de Balaguer. En aquest cas, via els ajuts que havíem aconseguit aquí a la Casa de la Paeria, tant a nivell de calefacció com de tancaments amb la millora energètica, vam pensar que un altre dels equipaments que necessitàvem poder arranjar era el teatre i, per tant, vam fer, diguem-ne, doncs, la certificació energètica de l'edifici intentant buscar un projecte que ens millorés, diguem-ne, amb les necessitats que teníem, sobretot d'aire condicionat, que feia molts anys ja que, igual devia fer 10 o 12 anys, que l'aire condicionat pràcticament no funciona i, per tant, quan fa calor, quan és a l'estiu, no es pot fer ús del teatre. Llavors, tenim la part de darrere, l'aire lliure i tot el que vulguis, però sí que és veritat que un teatre ha de poder tenir totes les condicions perquè pugui funcionar en qualsevol moment. Aleshores, el que vam fer va ser encarregar un projecte bàsic per poder mirar a veure si podíem complir. Aquest projecte bàsic es va fer i ens vam adonar que no milloràvem suficientment, diguem-ne, la categoria energètica com per poder optar amb aquesta línia de subvencions. Però com que s'havia fet una fenyada de poc, es va decidir és de tirar fins a projecte executiu, de tenir-lo guardat a l'espera de si amb els nous ajuts aquests europeus o amb alguna cosa que pogués tenir a veure amb energia, però que no fos tan estricte sol·licitant la millora, mos hi podíem agrupar, per entendre's. No? I en aquest cas va fer un projecte global, no vol dir que l'haguem de... Justament ho passem per ple, però no hi ha pressupost per fer això, són 532.000 euros, i està plantejat que es podia fer fins a 4 fases, no? Que entre elles totes són independents. N'hi ha de 75 més 19 més 21, de 68, de 40 i la més gran, que seria 292. Per tant, sabent cap on hem d'anar, doncs, si podem anar trobant subvencions o el que sigui, se pot anar fent de forma progressiva. Per tant, el que volem és tindre, entre cometes, el calaix el projecte per poder tindre, diguem-ne, per presentar-lo quan surtin línies que puguin anar sobre millora energètica. D'acord? Alguna paraula? Com fem les paraules? Que ja aixeca mà aquí?
És que jo no veig la de la mà, eh? Jo no ho veig.
Ah, no?
A baix, sí que levanta la mà.
L'acabo d'aixecar, eh? L'alcalde l'acabo d'aixecar, eh?
Sí, a tu sí que t'he vist, però és que el Guifré el ve amb la mà aixecada físicament.
És que a mi no em surt. Bueno, o no ho sé.
S'ha de clicar on fique participants i llavors s'obre una pestanya lateral.
Sí.
Bueno, sí, participants, a baix de tot.
Sí, sí, sí.
Cliques
vale,
a baix.
Levantar la mano, vale, ja està. Vale,
ah,
vale,
sí?
Perfecte. Sí? Val, doncs Josep Maria.
Sí, bon vespre a tothom. Bueno, la nostra reflexió sí que és un projecte, a més, per tal com ha dit molt bé vostè, està pendent de poder implementar, i ja que és un projecte, i pel que hem vist nosaltres, pels 7 colors diferencials que hi ha, des del verd al vermell, perquè bàsicament continua treballant amb gas i amb electricitat, les qualificacions estan, ara no sé quin color és, vermell, l'altre, el tercer per sota. Per cent, hi ha algun que pot ser en un moment determinat el superi. Però em sembla que hauríem de mirar, d'intentar ja començar a treballar per un canvi de model energètic, no? Per anar el que seria des de les plaques fotovoltaiques fins i tot la geotèrmia. És una reflexió que, com que ara això es restarà, pel que diu vostè, una temporada al calaix, jo em sembla que seria important d'anar amb aquest aspecte. El nostre vot serà favorable perquè realment hi ha una mancança al teatre, però nosaltres creiem convenient que s'encari cap aquí.
Val, una reflexió respecte al material que s'utilitza, diguem-ne. Això és la distribució, diguem-ne. El fet de que després, a l'hora d'escalfar, puguis fer anar un gas que sigui d'origen, diguem-ne, verd o que sigui fòssil, és una altra cosa. I el fet de que, diguem-ne, la contactació de la llum, deixant a part les plaques solars, les puguis tindre d'una manera o altra també. I recordi que estem també amb aquell projecte que hem sol·licitat que del tema del district heating, que passava justament per aquesta zona i, per tant, probablement podríem agafar aigua calenta com per disminuir la despesa,
de
no? Per tant, representa que està pensat perquè no estiguem coartats, diguem-ne. El que passa que aquí, si us hi fixa, la immensa majoria és distribució. Les canonades de distribució són les màquines de fred. Sí que les faràs anar en llum, evidentment, però, clar, l'origen d'aquesta llum, en principi, és la que encara estaria per mirar.
Sí, però senyor alcalde, també es toca el que són el tema de les bombes de calor. Vull dir, es canvia.
Però les bombes de calor per refrigeració.
Sí, però es canvia. Vull dir que això va amb llum.
Sí, clar, clar, clar. El que passa és que abans depèn d'en quina llum estàs fent anar. La llum la pots fer anar, si fiquem plaques, pots agafar llum de placa, o pots... O sigui, l'origen de la llum és un altre, però al final les bombes de calor n'hi ha en llum, sigui verda, sigui no verda, evidentment, eh? Però les bombes n'hi ha en llum. Almenys el que havíem parlat amb l'enginyer no hi havia altres tecnologies. Altra cosa és que aprofitis, diguem-ne, per ficar allà aigua més calenta i, per tant, tinguis menor despesa, etcètera, etcètera. Val? Una pregunteta. Me sembla que la mà també l'heu de baixar vosaltres quan estigueu. Val? No ho dic perquè a mi me va ordenant exacte. Me va ordenant, llavors ara tinc a dalt el Carlos. Per tant, Carlos?
Hola, bona nit a tothom. En aquest punt nosaltres també votarem favorablement. Entenem perfectament que es tracta de tenir, com diu vostè, al calaix un projecte amb el qual podem ordenar o demanar subvencions si apareixen i millorar el teatre, que a tots ens interessa, però donada la quantia del projecte, nosaltres també pensem que potser va ser hora de ser una mica més valent, no? I mirar d'introduir noves tecnologies i noves alternatives per la generació d'energia o qualsevol tipus diguéssim, de generació moderna i diguéssim, sostenible per diguéssim, la calefacció i la refrigeració del teatre. Crec que ficats a pensar i a tenir un projecte a llarg termini, jo crec que l'edifici podria ser sí, exacte, l'edifici del teatre podria ser un element emblemàtic per a aquest tipus de tecnologies a la ciutat de Balaguer.
D'acord. Bueno, ja dic que és el mateix que he comentat. És a dir, en principi és tot el tema de distribució, etcètera, etcètera, i per tant, evidentment està perfectament obert que qualsevol tipus d'energia sigui utilitzable. Per tant, sí que és cert que si ho vinculàvem a poder ficar plaques, jo entenc que les plaques és un projecte a part que pots ficar, sigui en comunitats energètiques o com sigui, i per tant l'has de poder fer de forma diferenciada, però ho tenim present. Senyor Ricard?
Sí, bona nit. Potser repetir una miqueta el que han dit els companys de la CUP i dels socialistes, però sí que és veritat que, vist l'envergadura del projecte, que veiem que entenem que ha estat redactat des de fora de l'oficina tècnica, entenem que potser estaria bé fer un estudi de totes les instal·lacions, que es pogués fer algun sistema que pogués donar servei a instal·lacions de tots els equipaments municipals per tal de centralitzar les energies i intentar incloure tant plaques solars com sistema de geotèrmia com altres energies que ens ajudin a, inclús a tindre una millor eficiència energètica. El que sí que ens preocupa és que, degut a l'import tan elevat d'aquest projecte, sí que és veritat que ha comentat que es pot fer per fases, però sí que el problema d'aquest tipus de projecte, i sobretot quan és d'instal·lacions, que hi ha un tipus de maquinària, és que s'allargui la seva execució i aquest projecte després s'hagi de tornar a revisar i s'hagi de tornar a modificar aquest projecte. Llavors, la pregunta és, dos preguntes. Quin import podria arribar a ser subvencionable? I l'altra és, quina és la intenció de l'equip de govern? Si portar-ho ja a execució a la primera fase en aquest mateix any o esperar 2 o 3 anys? O...
Bé, en principi, la idea és poder tindre el projecte, evidentment, a mesura que ja hi pugui haver tecnologies noves o coses noves, s'han de poder anar modificant, però això passa amb aquest i passa amb altres. Eh? I, en principi, clar, no sabem quines línies sortiran. Les línies a les que ens presentàvem, val, tenien un finançament global del 75%. Val? Per tant, com a línies eren molt bones, diguem, i ho han fet amb el tancament i tot això. Llavors, clar, és un bon diguem-ne, percentatge de finançament de l'obra, no? El 75%. I en aquest cas no teníem previst de començar allà, entre altres coses, perquè se preveu que amb això del Green Deal a nivell de la Unió Europea hi pugui haver moltes subvencions, molts diners que hauran d'anar sortint i, per tant, clar, tampoc tindria molt sentit haver gastat de recursos propis uns diners quan es preveu que potser hi haurà alguna línia que ho pugui finançar. Que després, igual, tal com surten encarades, no ens hi podem presentar i, per tant, hem d'anar fent-ho més a trossos. Però, com a mínim, jo crec que seria sensat, per entendre's, esperar-nos a veure si alguna d'aquestes línies podem presentar-nos, perquè realment si fos un 75, clar, la mateixa quantitat, vull dir que amb 140.000 euros tindríem tot nou i tot canviat. D'acord?
D'acord.
Molt bé, entenc, doncs, que el vot és per unanimitat?
No, nosaltres abstenció.
Ah, perdó, abstenció. Val, doncs hem de passar a votació. Vots favorables a la proposta? Abstencions?
Doncs s'aprova el dictamen, sí, el dictamen per 14 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Grup Socialista, la CUP i Balaguer, sí, i 3 abstencions del grup de Junts per Balaguer.
D'acord, passem al punt següent, que és el punt 4, l'expedient 360/2021, moció de suport a Pablo Hasél. En aquest cas, em sembla que llegia el Kevin, pot ser?
Sí, estava ultimant la darrera modificació que ha demanat el grup de Junts i, si us sembla, el fixit del grup, o sigui, aquesta, el manifestar el rebuig. Com ho ficava? Un segon. Hi havia aquesta part de manifestar el rebuig pels danys ocasionats a comerços i elements privats, edificis públics, juntament amb els saquejos provocats per una minoria durant les manifestacions dels darrers dies. Això ho he fixit com un grup, com una sola, com un sol punt, a petició del grup de Junts per Balaguer.
Senyor Colè?
Sí, entenc que, en principi, com que no ho han comentat, vull dir que la presentem conjuntament des d'Esquerra, Junts i la CUP, en principi. No sé si hi ha algun altre grup municipal, com que no s'ha dit.
Bueno, entenc que no responen, per tant, entenc que no presenten, som nosaltres tres. Val? Però això ho hagués llegit, diguem-ne, a la presentació, diguem-ne.
Sí, sí, sí. Era per incidir una mica amb el tema del darrer punt que ens havia enviat el Guifré ahir i per mirar de tenir una mica d'encaix en el que ells demanaven com a grup municipal, he afegit aquest punt que és el que prioritzaven com a petició a dia d'ahir, que era el tema del rebuig dels danys ocasionats a comerços.
Entenem que els tres el podem presentar perfectament amb aquest punt afegit? Sí?
En principi sí, el que passa que nosaltres, ja com vaig comentar pel grup de WhatsApp, parlarem sobre el punt 6 i 7 de la moció. Ja, si de cas, quan després s'hagi llegit, ja en parlarem.
Val. Perfecte. Doncs, Kevin, sisplau?
Sí. Tiro directe a la moció,
Sí.
Moció de suport a Pablo Hasél. El clima de regressió democràtica a l'estat espanyol ha quedat novament palès en la detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo Hasél, acusat d'apologia del terrorisme, de calúmnies i injúries a la corona i a les institucions de l'estat, arran de la lletra d'una cançó i de 62 missatges a la xarxa social Twitter entre 2014 i 2016. Els Mossos d'Esquadra han entrat per la força a l'edifici del rectorat de la Universitat de Lleida per tal de complir l'encàrrec de l'Audiència Nacional de detenir el raper lleidatà Pablo Hasél. Els Mossos d'Esquadra, com a policia judicial, han hagut d'actuar com a braç executor de la repressió contra la dissidència a l'estat espanyol. Pablo Hasél no ha intentat fugir, tot al contrari. Ha buscat posar la força repressora de l'estat davant del mirall i projectar la realitat de l'estat espanyol a nivell intern tant com a nivell internacional. Però l'estat espanyol ha mostrat un cop més que és aliè a les crítiques d'organismes internacionals i entitats com Amnistia Internacional, la qual demana la llibertat del cantant. Hasél, condemnat per l'Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet sentir la seva veu i la seva opinió, un dret que hauria de ser respectat en tota democràcia consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas de l'estat espanyol, un estat que s'ha posat en el punt de mira d'organitzacions internacionals per la limitació que està posant de forma aberrant a la llibertat d'expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals. La llibertat d'expressió i d'opinió és un dret fonamental de tot individu i està recollit a l'article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans. L'estat espanyol, a través d'uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s'ha esplaiat en els darrers anys a defensar i protegir els que fan apologia del feixisme i del franquisme, mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que representen una crítica i una valoració emmarcada a la llibertat d'expressió. Per tot això, el ple municipal de Balaguer aprova els següents acords. Primer, manifestar el nostre suport al cantant lleidatà Pablo Hasél, mostrar el nostre rebuig davant el seu empresonament per delicte d'opinió i exigir-ne el seu alliberament immediat. Segon, denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders que ha de ser un dels pilars de tota democràcia. Tercer, exigir l'alliberament de totes les persones preses polítiques i de consciència de l'Estat espanyol, així com que es posi fi a la persecució de les persones exiliades per motius ideològics. Quart, reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d'opinió i d'expressió i en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania i alhora denunciar la manca de drets i llibertats que demostra, un cop més, la qualitat demofòbica i repressiva de l'Estat espanyol. Cinquè, demanar que es despenalitzin aquest tipus de delictes del Codi Penal i es protegeixi la llibertat d'expressió en lloc de sancionar-la i, a més, exigir també la derogació dels delictes que siguin contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. Sisè, manifestar el rebuig a totes les agressions violentes que s'han produït des de la detenció d'en Pablo Hasél i mostrar solidaritat a totes les persones del nostre municipi que hagin estat víctimes dels excessos policials dels darrers dies. Setè, mostrar el rebuig pels danys ocasionats a comerços i elements privats, a edificis públics, juntament amb els saquejos provocats per una minoria durant les manifestacions dels darrers dies. Vuitè, demanar al Govern de la Generalitat i a la Conselleria d'Interior que revisi els fets ocorreguts en les manifestacions d'aquests darrers dies i al Parlament de Catalunya la limitació i regulació de les actuacions d'ordre públic del cos de Mossos d'Esquadra, a qui reconeixem el paper d'única policia pròpia, juntament amb les municipals. Novè, emplaçar les institucions europees perquè prenguin partit i facin complir els drets i llibertats per igual a tots els països de la Unió Europea, finalitat intrínseca en el seu esperit fundacional. Desè i últim, comunicar aquest acord al govern espanyol, al seu Congrés, al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria d'Interior, a l'Associació de Municipis per la Independència i al Parlament Europeu.
Molt bé, gràcies. Paraules, senyor Colea.
Sí, a veure, bueno, com ja he dit abans i ja els hi vaig comentar pel grup de WhatsApp que tenim els regidors, sobre l'apartat 6è, nosaltres vam fer la proposta de que, bueno, que fiqui manifestar el rebuig de totes les agressions violentes per part dels cossos policials que s'han produït des de la detenció de Pablo Hasél. Bueno, s'ha tret aquesta part per part dels cossos policials i realment no, abans que aquest punt que ens ve a dir, realment que hi ha hagut violència per part dels manifestants, pregunto.
Hi ha hagut violència per part d'alguna part de les accions policials i hi ha hagut violència per part d'alguns manifestants.
No, ho dic perquè també suposo que la gent, si això es presentés a diferents ajuntaments, suposo que sortiria també que diu la solidaritat amb totes les persones del nostre municipi que hagin estat víctimes de la violència policial. O sigui que els de Balaguer no han fet, a part de que no creiem que la violència hagi vingut pels manifestants, sinó que realment ha sigut autodefensa, que m'agradaria saber quins casos en concret consideren vostès violents. I hi ha una mica d'incoherència, no? Representa que els balaguerins, per ficar l'exemple d'aquí, són víctimes de la violència policial només. I no entenc per què uns manifestants sí i els altres no. No sé, una miqueta, i a veure que ens facin un reflex de realment quines agressions violentes hi ha hagut pels manifestants quan almenys nosaltres sempre considerem que la qüestió és autodefensa, no? Ho dic perquè a veure si
podem... Majoritàriament està clar que les manifestacions han sigut pacífiques amb la majoria de la gent. Però sí que és cert que hi ha hagut unes minories, vale? Alguns dels quals van començar, diguem-ne, a atacar abans de ser defensats. M'explico? Per tant, enteníem, i ho diem amb tota la bona fe, diguem-ne, que el que havíem de fer era condemnar tots els tipus de violència. I, evidentment, ens donàvem suport a la gent de Balaguer que havia rebut, en aquest cas, la part de violència policial. Per tant, ja ho diem, que hi ha hagut violència policial amb aquesta part. I a l'altre, entenem que tot el ple estarem d'acord en que és rebutjable tots els tipus de violència. Vale? Sí. En aquest cas, sí que hi ha la que diu vostè, que és la d'autodefensa, però sí que hi havia imatges en què, ja dic, no són genèriques, per això no volem agafar la part del tot, però sí que hi havia algun, alguns petits escamots que tiraven abans de... M'explico?
Bueno,
un atac preventiu que feien.
No, no, després n'hi parlarem i suposo que sí, perquè hi ha el punt aquest setè sobre els danys. Vostès sí han seguit una miqueta els vídeos que han anat sortint pels diferents mitjans i xarxes. Si s'hi fixen una miqueta, una persona que va fer danys va identificada completament, amb un xandall blanc i amb una caputxa vermella. La gent que més o menys hem bellugat pels carrers, en manifestacions, intentes, per poder evitar la repressió, intentes no destacar. I que un grup, que precisament van ser els que van llançar pedres contra el Palau de la Música i després van entrar als diferents comerços que hi havia a Barcelona, no sé quin carrer, doncs precisament era la mateixa persona, amb un grupet que l'acompanyava, i portava una caputxa vermella amb un xandall blanc. El que vol dir que això, el que volen és que se'ls vegi per saber que són a la millor gent que han portat expressament cossos policials o algú que li interessi que hi hagi aquesta moguda, que hi hagi aquesta moguda, no? Aleshores, nosaltres continuem dient que la violència la va exercir bàsicament els cossos policials i aquest reducte de gent que no era dels manifestants. Llavors, nosaltres, si el punt sisè no es fica per part dels cossos policials, nosaltres ens centrem en aquest punt en concret. Val? És la reflexió que els hi fem. Vull dir que al final les manifestacions, i després també en parlaré també de l'efecte que, bueno, si no ho comento ara, del síndrome de Sherbrooke, que és el que va passar dissabte passat a Lleida. Els que hi van ser van veure com la Policia Nacional va ser la que va provocar els aldarulls, seguida pels Mossos després.
Aleshores, no, això no ho neguem. Simplement el que diem és que en el moment en què el ple de la paeria de Balaguer ha de condemnar, per entendre'ns, possibles accions violentes, se poden citar totes o es pot dir que les condemnes totes. No perquè no citis, en aquest cas, la part que va fer la policia, no vol dir que no la condemnis, al contrari, la consideres i la condemnes. I després encara ho fiques més explícit quan ho dius en el cas de la gent de Balaguer. La gent de Balaguer, en aquest cas, no va rebre violència per part de ningú més que no fos la policia, evidentment. Però sí que és cert que, independentment, aquest famós dels pantalons blancs i la caputxa vermella, tant si era un infiltrat com si venia de vacances d'un altre lloc, el que està claríssim és que les accions que feien aquesta gent, entenc jo que com a ple del consistori de Balaguer, les condemnem. Per tant, només això, se pot ficar tant si són de la policia com si no, si vol que surti la paraula policia, però en realitat jo entenc que si condemnem les accions que puguin haver tingut violència, les hem de condemnar per totes bandes. No podem ni autoritzar-ne una respecte a una altra.
Sí, podríem estar d'acord sempre i quan, torno a dir, no siguin, vull dir, podem determinar que no han sigut els manifestants, però no diu el mateix, perquè hem d'entendre que és violència, perquè al final la violència no és, suposo que l'entendrem, i ho diu l'OMS, que és el fer dany a persones física i psicològicament. Vull dir que estem al tanto amb el que és violència. No?
Val, em sembla, senyor Colea, que estaríem d'acord que com vam veure aquell policia urbà de Lleida estirat a terra i un sarpat de gent donant-li puntades i cops, jo, per mi, allò és violència, que em perdonarà. I si allò no és violència, llavors és que no sé el que és la violència.
Sí, a veure, danys físics i psicològics, ja ho hem dit.
Home, jo suposo que eren físics les puntades, no sé, però psicològicament segur que també li va afectar.
Val, aleshores, el punt setè, vuitè, perdó, perquè l'hem canviat, que és el de reconèixer el paper com a única policia, els Mossos com a pròpia. A veure, clar, nosaltres aquí tenim també una mica de conflicte amb aquest apartat, perquè vull recordar, ficar palès, que el major Trapero, al seu moment, tenia previst detindre el govern legítim de Catalunya per si proclamava la DUI. El senyor Trapero s'ha posat a disposició de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Llavors, jo no sé fins en quin punt els Mossos poden ser la nostra policia en aquests casos. També els sindicats de Mossos, o alguns sindicats de Mossos, han amenaçat, i això en un altre lloc podria ser una mena de cop d'estat, d'esdevenir ingovernables. Llavors, no ho sé, també a dintre el mateix cos de Mossos s'està donant persecució de gent afín al moviment independentista. que el mateix cos de Mossos no revisi ni els protocols ni les actuacions que realment a nivell intern que estan duent. I després ja en parlarem també. I també tenint, sempre tenen enfilat el moviment independentista i només cal veure la concentració que van fer dijous passat aquí a Balaguer, com pel cantó mos passaven la informativa o la policia secreta, passava per allà per mirar a veure què estem fent. Aleshores, quan una policia, perquè ells estableixen quins moviments poden representar un risc o no per la societat o que poden crear aldarulls. L'independentisme mai ho ha causat, això. Però nosaltres estem sempre al punt de mira. Llavors, FICAC, que és la nostra policia tal com està actuant ara, jo penso que ara per ara no és una policia pròpia d'un estat democràtic. Aleshores, també demanaríem que amb aquest punt vuitè, no vull equivocar, es tregui aquest apartat fins que no hi hagi una revisió realment de lo que estan fent els cossos policials.
Però estem parlant de coses molt diferents, senyor Colé. A veure, jo no considero que la Guàrdia Civil tingui legitimitat per estar aquí. Jo no considero que la Policia Nacional tingui legitimitat per estar aquí, les considero forces d'ocupació, ras i curt. Però considero que millor o pitjor governades, la nostra policia, la que depèn de les nostres institucions, són els Mossos d'Esquadra i són la Policia Municipal. Aquestes són les policies nacionals que tenim en aquest país. Per tant, ficar en dubte que perquè hi hagi alguna actuació... A veure, jo em sembla que arriba a dir que hi havia la secreta vigilant-nos quan els coneixem perquè són d'aquí de Balaguer. Home, simplement fent la seva feina pels aldarulls que ha vingut en altres llocs i és la seva feina i vindre aquí, veure que no passa res, simplement és la seva feina, no. I ja dic,
jo em sembla, senyor alcalde, que aquí...
Si els haguessin portat d'un batalló de Barcelona, et diria, vale, doncs la secreta, però per l'amor de Déu, si es van portar de tots.
Senyor alcalde, jo em sembla que hi ha un problema, que és el que he dit abans, que les policies, en concret, es focalitzen en segons quins moviments perquè els hi puguin crear problemes o puguin crear problemes socialment, no? I aleshores un dels focus està ficat precisament en el moviment independentista. Però torno a dir el mateix.
No,
el,
això...
el major trapero, vull dir, el que ficar-se en disposició, quan és el cap major dels Mossos, ficar-se a disposició de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, jo em crec que, com a policia catalana, no ho sé, almenys amb aquest fet. No, a veure, que no neguem que en un moment determinat, quan la cosa estigui regularitzada i vagi cap al camí que ha d'anar, a veure, serà la policia que tindrem aquí, nosaltres. Però ara per ara, no ho veiem així. Aleshores, amb aquest punt...
No, però a veure, aquí s'equivoquen. Sí, aquesta és la nostra policia. Potser no ho està fent prou bé, potser l'hem de millorar, però és la nostra policia. Això és com si algú de Lleida digués que la Urbana no és la policia de Lleida, perquè no actuen bé. Quan no actuen bé, que facin canvis, que canviïn el regidor que porta l'àrea i que ho modernitzin, però no poden negar que és la policia de Lleida. I llavors, els Mossos és la d'aquí, l'Arsança és la del País Basc, la Gendarmeria és la francesa i la Guàrdia Civil i la Policia Nacional és la que haurien de tindre a Espanya.
Pues, sí, sí. Tot això li compro, però dintre un marc autonòmic, al final és el que passa, que el major trapero es fiqui en disposició de... No allarguem més.
Sé, a mi em sembla que és una mica injust, independentment del que digués el senyor Trapero amb judici.
No, és el cap dels Mossos, el major.
Sí, però jo em sembla que això... A veure, quan un va a judici ha de dir el que ha de dir i arribarà el dia que la història la sabrem i no serà ara el moment. Per tant, em sembla que ara estem fent sang d'on no toque. Tots ens vam sentir molt orgullosos després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que teníem un cos que valia la pena, que havia estat a primera línia. Estan desapareguts el govern del PP, ni se'ls veia, ni venien per aquí, el preparado menos. Vale? La policia espanyola segurament està aliada amb el tema del CNI i tot això. Total, que ens ho vam resoldre sols com si fóssim una república. I, per tant, tots estem orgullosos dels Mossos.
No, amb això no li negaré.
Són els mateixos. Són els mateixos.
Sí que és cert que no li negaré, que es va actuar correctament, perquè, a més, l'estat espanyol no va actuar perquè sembla que la deriva va cap a que va ser un atemptat de falsa bandera. Aleshores, a partir d'aquí, és el pa que s'hi dona, no? Bueno, en resum, nosaltres hem decidit que amb aquests dos punts nosaltres ens abstenim per aquests petits redactats que s'han, un que s'ha tret i l'altre que s'ha afegit. Aleshores, sí. No, continuo una miqueta perquè al final també nosaltres hem intentat fer una miqueta, ficar en valor, que ja ho vam dir al seu moment, el que és la figura del cantant raper Pablo Hasél, bueno, realment per la dignitat que ha tingut en tot el que ha passat, la resistència i l'esperit de lluita i la desobediència que ha fet gala, no? Tots, vull dir, en qualsevol moment de tot el que li ha anat passant, no? I que denunciant bàsicament tot el que era l'entramat de corrupció de l'Estat espanyol i com s'ha posicionat davant d'aquesta condemna injusta que està patint, no? Fins i tot aplicant el que seria la lluita no violenta. Vull dir que ha arribat a dur la seva lluita denúncia, fiquem-hi barra denúncia, fins a les últimes conseqüències, fins i tot obligant a la policia que el anés a buscar i que no ha entrat mai pel seu propi peu a la presó, ni amb cap renúncia, no? Que a vegades per d'altres llocs se veu com la gent entra pel propi peu i amb les seves renúncies.
Veu, amb això m'acaba destrossar la nit, ho sento. A veure, no es pot ser tan poc persona. És a dir, què vol dir? Que perquè n'hi ha uns que han anat a la presó, n'hi ha uns altres que han anat a l'exili, aquests són uns traïdors i resulta que l'únic és
no he
un
dit,
senyor.
Jo no he dit res.
Que l'únic, no perdoni, això, no ho ha dit amb una claredat
meridiana. Senyor alcalde, que me deixés acabar. Després, si de cas, m'ho rebatrà.
No, que no cal rebatre.
No, pues no cal, no cal que en parlem. Aleshores, el que arran de tot això que ha anat passant, hem vist com realment el jovent, això són reflexions que estem fent nosaltres, s'ha vist reflexat precisament amb l'activisme del raper Pablo Hasél i amb la seva renúncia, i al final el que s'han vist és reflexats per realment sortir al carrer i plantar cara a la injustícia, no solament a la injustícia que seria d'empresonar-lo per una cosa tan, un dret tan bàsic com la llibertat d'expressió, sinó també a sortir massivament al carrer per reivindicar tots els drets i llibertats en què es veuen retallats, ells se veuen afectats i retallats, no? I crec que surten a reivindicar, pues, un futur millor, no? També com una miqueta el raper els hi estava demanant. També, a veure, avui estem presentant una moció, com moltes vegades hem presentat mocions, que al final queda la lletra escrita sempre al paper i al final el que nosaltres ja fa...
Us estem oferint en directe el ple de la paeria de Balaguer.
Que hi hagi fets, no? A veure, la iniciativa de la moció va sortir de l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència, i on estan tots els partits anomenats... autonomenats independentistes amb diferents governs d'ajuntaments estan representats, no?, a dintre l'AMI. I aquests ajuntaments, amb aquests partits polítics que els formen, també estan al govern al Parlament de la Generalitat. Llavors, també voldríem reflexar també que al seu moment es va demanar que s'acabés amb l'utilització de les bales de foam, que bàsicament com a material de Mossos, perquè al final... de la manera que s'estan utilitzant, són per buidar ulls, bàsicament, i tots, només que jo sàpiga, dos partits van votar en contra i un va ser la CUP per evitar la utilització de les bales de foam, no? Per treure-les del material de Mossos, no? També és veritat que aquests partits majoritaris al Parlament formen part del govern de la Generalitat i el govern que, com hem dit abans, està actuant també com a repressor amb les forces de l'Estat espanyoles, com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, com vam veure dissabte, que ja ho he explicat abans, i també a les postsentències, que a les postsentències va sortir la gent en contra de les sentències que havien caigut als presos polítics dels diferents partits i van ser reprimits demanant la col·laboració per part del govern de la Generalitat, no? També veiem com anem aprovant mocions parlant de la repressió de l'Estat i de que és un estat demofòbic i, en canvi, aquí estem exercint acusacions particulars per part de la Generalitat contra el moviment independentista amb penes més grans que fins i tot de la Fiscalia, no? Perquè ara el cas del SAS, ara no me'n recordo ben bé el nom, però bueno, li estan demanant 5 anys de presó i, a veure, i és molt greu que la mateixa Generalitat estigui lluitant contra els que estan defensant el moviment independentista, no? També, a veure, la Generalitat continua permetent no canviar els protocols, utilitzar les bales de foam, continua permetent els carrusels. Per exemple, l'altre dia vam veure com s'ha encapsulat molta gent al Passeig de Gràcia i no hi havia cap mena d'aldarull ni res, sinó que era una manifestació pacífica i us van agredir sense causa ni motiu i no veiem que tampoc se faci cap mena d'auditoria, aquella famosa auditoria del senyor Buch, podem parlar dels fets que han passat a Lleida, com s'estan falsejant proves per part dels Mossos, com s'han agredit nois que estaven en un portal i estaven ja completament reduïts i els van agredir amb les seves porres. Com van agafar un noi subsaharià que portava 3 mesos a Catalunya, no sabia qui era el Pablo Hasél, no sap parlar l'idioma, i també se'l van emportar al calabós. Vull dir que, al final, i després també parlem, el que diria, parlem d'estat demofòbic, de repressiu, no sé què, però al final també estem sustentant d'una manera o altra el que és el govern espanyol que representa totes aquestes coses. Bé, això ho dic, que a vegades aprovar lletres no ens porta on realment ens hauria de portar, que és els fets. I nosaltres el que reclamem també és una vegada que ens fiquem les piles i siguem més contundents, no amb la paraula, sinó amb el fet. I una miqueta seria la reflexió. Després ja, si s'amplia el debat, ja anirem dient més coses.
Home, suposo que haurà dit tot, perquè déu-n'hi-do. De totes maneres...
No, perdoni, senyor alcalde, encara me'n quedo, ja, si vol.
Oh, ja ho suposo, ja. Però, de totes maneres, a mi ja dic, jo hi ha algunes frases que ha fet que, hòstia, em sap greu com coincidim vostè amb alguna votació, perquè ha acabat dient poc menys que traïdors els que han entrat a la presó i ho han donat tot per aquest país, val? I això me sembla que no està autoritzat vostè ni molt menys ni ningú per poder-ho dir. Per tant, jo, en el cas del Pablo Hasél, com he dit moltes vegades, la llibertat d'expressió va per davant de tot i per això defensem que ell se pugui expressar. La figura concreta de Pablo Hasél és una peça a part. I té altres delictes fets pels quals no manifestaria jo. Però sí que és veritat que amb el tema de la llibertat d'expressió ens hi trobarà independentment si coincidim o no amb les idees que aquest xicot diu. Senyor Gavin, havia de demanar la paraula per rèplica, però fa mig hora.
Sí, no, és que, com ha dit moltes coses, dic que hi ha moltes coses de les que diu que ja estan incloses de la moció i el tema de les... És que no vull tornar a entrar perquè és que al final es fa pesar. El tema de la solidaritat amb les persones que havien patit o que havien estat víctimes dels policials els darrers dies també està inclòs. No sé si és que quan ho he llegit he passat molt ràpid sobre el tema, però la moció el que diu és que mostrar solidaritat a totes les persones del nostre municipi que hagin estat víctimes dels excessos policials dels darrers dies. Llavors,
Senyor Bruque, jo ja li he dit que la moció reflexi el que reflexi, però que al final les paraules queden al paper i el que volem són fets. Jo ja sé el que fica la moció, ja ho he llegit. Potser no m'ha explicat prou bé o no se m'ha entès, però el que estic dient que les lletres són molt boniques i cades damunt del paper, però si no es converteixen en fets, no serveixen per a res. És el que estic dient. Tot això que diu vostè ja està, però al final el que volem de veritat són fets, no paraules. Les paraules se les endú el bé.
Ho volem tots, per això. M'havia quedat el dubte per deixar-ho clar i tenir-ho tancat.
Senyor García.
Bueno, la nostra opinió és bastant diferent. Hi ha punts en els que ens hagués agradat poder votar a favor, però de la manera que hem muntat aquesta moció tan extensa, amb coses que ens sembla que no venen a cuento, no podem votar a favor, així que votarem en contra. Però tot i això, ens agradaria deixar clara la nostra postura, perquè no és una postura de rebuig absolut a la llibertat d'expressió, que és el centre de la qüestió. En fi, en primer lloc, el primer que volem deixar clar és que nosaltres fem una rebutja total de tota la violència que hi ha hagut aquesta setmana, que ens sembla que no està justificada i en moltes ocasions és gratuïta i no creiem que la violència serveixi per a gran cosa. Francament, la violència el que fa és engendrar més violència i portar-nos a una escalada que segurament acabaria malament. Per tant, la primera idea és rebuig total de la violència i, naturalment, lamentem que hi hagi persones ferides, tant si són civils com si són agents de les forces de seguretat, perquè tot això no era necessari. És a dir, és lamentable que una manifestació, per uns motius que ens semblen més que justificats, acabi desfeta per culpa d'un grup de gent que intenta portar-la per una altra via i passi el que passi. Per tant, no creiem que la violència hagi estat exemplar. Per tant, rebuig total de la violència i en aquest aspecte el nostre suport total també a totes les forces de seguretat, ja siguin els Mossos, ja siguin Guàrdia Municipal, que s'han vist en situacions tremendament difícils per culpa d'això que deia, de grups que intenten enviar la manifestació per un motiu que pot ser més que defensable, que és la llibertat d'expressió, cap a altres zones que em sembla que no venen al cas. No? I, efectivament, creiem que hi ha punts en el que les manifestacions, tal com estaven plantejades per defensar una llibertat d'expressió que ara està certament una mica limitada en aquest país, estan justificades. I nosaltres també estem a favor de que la llei que avui en dia provoque aquestes situacions, que és la llei coneguda popularment com la llei Mordassa, es canviï. Però per fer això no és necessari una manifestació, és necessària una majoria parlamentària. I em sembla que aquesta majoria parlamentària hi és, tant al Congrés com al Parlament, perquè molts dels partits que hi ha representats en el Congrés tenen la intenció de fer-ho. I, per tant, el que fa falta és fer política, no fer manifestacions que acaben de manera violenta. I jo crec que hi ha una certa zona en comú per eliminar aquesta llei que va ser votada durant la majoria absoluta del Partit Popular, i recordo que també va ser votada per en aquell moment el partit de Junts per Catalunya, bueno, que no era Convergència o era no sé quin nom tenien aleshores, però tenia el vot favorable de la dreta catalana, i me sembla a mi que ja va ser l'hora que aquesta llei sigui substituïda per una llei que sigui més àmplia i permeti tot tipus de manifestacions sobre la llibertat d'expressió. I això naturalment inclou ficar-se amb el rei, ficar-se amb el PSOE i tot aquest tipus de coses. És a dir, la llibertat d'expressió en una democràcia ha de ser certament incondicional. Però el que no creiem és que la llibertat d'expressió sigui il·limitada. És a dir, no s'ha de confondre llibertat d'expressió amb tot s'hi val. Són coses molt diferents. Una democràcia, per la seva natura, ha de permetre tot tipus d'opinions, si no, malament. I en aquest aspecte, l'Estat espanyol carrega amb aquesta llei que no ho permet i, per tant, ha de ser modificada. Però, de la mateixa manera, la democràcia ha de tenir uns frenos, ha d'evitar o no ha de permetre que dins de la democràcia germinin i tirin endavant actituds totalitàries de tota mena, de dreta o d'esquerra, o actituds que menystenen la vida de les persones. I que, amb tota lleugeresa, una persona sota la llibertat d'expressió defensi la mort literal i violenta dels seus contrincants. Això, em sembla que està molt més enllà de la llibertat d'expressió i forma part de lo que en aquest país s'entén com enaltiment del terrorisme, perquè, diguéssim, aquest país, malauradament, sap molt bé que és això del terrorisme, perquè hi ha hagut víctimes de tota mena també i moltíssimes. Per tant, no crec que la democràcia hagi de tolerar aquest tipus d'actituds. Per tant, creiem que són dues coses molt diferents i creiem que aquestes coses s'han de saber distingir. La llibertat d'expressió no és en cap cas tot s'hi val, ni molt menys. I només cal mirar països com Alemanya, que no permeten en absolut qualsevol tipus de manifestació pro-totalitària per la història que han tingut, però nosaltres també hauríem de tenir en compte la història recent d'aquest país. Per tant, aquestes coses, cuidado amb aquestes coses. Jo crec que sí que hi ha un defecte de llibertat d'expressió, que hi ha hagut molts casos que sembla excessiva, però l'actuació policial i judicial s'ha de fer en base a la llei que està vigent, i el nucli de la qüestió és reunir la majoria parlamentària suficient per poder donar de baixa aquesta llei i canviar-la per una llei més àmplia. Tot el que més és estar fora del lloc. Per tant, aquest és el nostre missatge. I dit això, pues, bueno, jo crec que el que s'ha de fer és aquest esforç, un esforç de reunir una majoria parlamentària, perquè aquesta no és una cosa que pugui canviar el govern. El govern no fa lleis, pot tenir una iniciativa legislativa, però si no té la majoria en la Càmera, la llei no tirarà endavant. Per tant, jo faig una crida a totes les forces d'esquerra perquè busquin la manera de ficar-se d'acord i fer una llei que permeti la llibertat d'expressió en tots els seus termes. I jo crec que això és absolutament necessari. Dit això, nosaltres no podem defensar la figura del senyor Pablo Hasél, perquè no És cert que sí, que ha fet piulades i cançons contra el rei, però aquesta no és la qüestió. No està a la presó el senyor Pablo Hasél perquè va fer una cançó, com va dir frívolament la portaveu del govern. Està en la presó per enaltir... I això, la primera sentència és categòrica. Està per enaltiment del terrorisme. I és per això, per frivolitzar amb la vida dels seus, diguéssim, contrincants polítics. Tu no pots anar dient per aquí i per allà que aquell o allà ha de morir de forma violenta. No es pot tenir en la democràcia, no és un valor democràtic menys tenir la vida de les persones. I, per tant, aquest tipus d'actituds nosaltres no les podem defensar de cap manera. Per tant, nosaltres ens neguem en absolut a fer de Pablo Hasél una figura o un adalid de la llibertat, perquè és tot el contrari. I, a més, ens sorprèn que partits com la CUP, que se la donen de partits feministes, atès a tot el que aquest senyor ha publicat en el Twitter, en les seves manifestacions, que són extremadament masclistes, sense cap tipus d'embut, que se'l defensi d'aquesta manera. Em sembla totalment fora de lloc. Per tant, jo crec que el Pablo Hasél té un historial d'actituds violentes i reincidents que són els que l'han portat a la presó. No, ni molt menys per fer una cançó. Jo crec que aquí estem totalment errats i estem enganyant la gent. Estem fent del Pablo Hasél una figura que, francament, nosaltres no pensem que s'ho mereixi. Per tant, la nostra postura, hem vist del que es diu en la moció, pues no podem defensar-la, no li podem donar el vot favorable. Però això sí, desitgem que hi hagi una via de que la majoria de l'esquerra, tant aquí com en el Congreso, que és evident i palesa, busqui la manera de resoldre això el més aviat possible. I ja està.
Havia demanat la paraula al senyor Ricard, però entenc que el senyor Coleare per rèplica, potser, o no?
Sí, bueno, a veure, no és cert que estigui amb càrrecs per d'altra cosa, sinó pel que ha entrat a la presó, i que és la llibertat d'expressió i per atacar la corona. A veure, una cançó és una cançó. Tu pots explicar mil coses, però mai estàs, que això ho han dit 50.000 persones, mai estàs assenyalant ni dient què hagis de fer. No dones l'ordre ni fas res de tot això. Però és que és cert, vostès tenen la capacitat d'anul·lar la llei Mordassa, però no la volen fer. No volen fer. S'excusen amb el PP que la va ficar, però vull recordar que aquestes famoses forces d'esquerra, perquè ara tothom
se diu d'esquerra...
Escolti un moment. Aquestes famoses forces d'esquerra, al seu moment, les va tindre vostè perquè els aprovessin els pressupostos. I tenia la majoria. Podien haver revocat la llei Mordassa, val? Igual que la reforma laboral. Són voluntats, no interessa. També diria que, clar, no cal sortir... Vostè fica, diu, utilitzar la violència. Nosaltres no hem dit mai d'utilitzar la violència, sinó que realment...
Ja no ens acusa
d'utilitzar. És autodefensa. Però, clar, ara, si li segueixo el discurs a vostè de que la gent s'ha manifestat i hi ha hagut accions violentes, imagini's si hi haguen aquestes accions i ja no s'escolta la gent. Si ja no s'escolta la gent,
imagini's si ja no hi fossin. Jo no he dit això. Jo he dit que una part de la manifestació o uns integrants de la manifestació, al final, la porten cap a on no havia d'anar. Però jo no he dit en absolut que la gent... No ho he dit en absolut. Jo trobo que les manifestacions són necessàries en aquest aspecte. Hi ha una manca de llibertat d'expressió. Però el que passa al final de la manifestació, dubto que tingui a veure amb això. I és això el que jo he dit.
I li torno a dir el mateix. Ja hi ha hagut el síndrome de Sherwood i l'he vist en persona. Vull dir, no me n'he d'amagar. De totes formes, ja que parlem de violències, a veure, a vegades les xarxes socials són... A veure, veus gent que fa un discurs que és intel·ligent, no? I l'altre dia, parlant de cremar contenidors, que diuen que era violència, va sortir una persona per les xarxes i va dir, bueno, parlem dels contenidors durant tot l'any. Què passa amb els contenidors durant tot l'any? Doncs que hi ha gent gran, gent jove, gent de diferents edats, que està anant a remenar per menjar o buscar material per anar a vendre, perquè es troben en precari. Això seria violència. Que et desnonin en plena pandèmia i abans del toc de queda, això també és violència, un desnonament. Si parlem de violències, parlem de les violències estructurals. No depèn de quines violències es poden donar, segons vostès, amb una mena de manifestació. I de totes formes, que diu vostè que el Pablo Hasél amb una cançó va reflectir d'acabar, em sembla que ha dit, d'acabar amb els seus contraris polítics, em sembla que ha dit, senyor García.
Sí, sí, explícitament ha demanat la mort.
Ara aniré més enllà. Parlem del Gal. Això no és cap cançó, però és el Gal. Parlem de la Calç Viva. No és cap cançó. Són fets. Parlem del Barrio Nuevo i el Vera, que van sortir de la presó en 3 mesos portant a darrere una motxilla que Déu-n'hi-do. Parlem del cas Zavala, que ara ha sortit a Itxau Rondo, que els hi van ficar la bossa de plàstic transparent mentre s'alfegava. Això és
violència. Us estem oferint en directe el ple de la paeria de Balaguer.
Això és violència que ningú condemne
i els culpables
i el seu partit continua treballant com si no hagués passat res.
Aquestes cases no han quedat impunes, en cap cas. No sé de què m'està parlant.
Jo, d'impune de què?
Quan
més us va sortir el cas
de la Ciutat de
Barcelona i el Vera?
Se sap qui va fer els atemptats? Tot això ara
està jutjat. Les converses que van tindre els guàrdies civils que van estar conversant sobre aquest fet i això encara no està condemnat.
Com que no? Si es va jutjar tot això.
Sí, jutjat aquí. Per 3 mesos que van estar a la presó?
No, però una cosa, els actors materials del fet estan jutjats i van anar a la presó. Jo no sé de què estem parlant aquí.
Jo li torno a dir mateix. Una cançó és una exposició que podem acceptar o no i l'altre són fets reals.
No, però hi ha valors democràtics i hi ha valors que són excessius. I em sembla que demanar la mort de la gent no és un valor molt democràtic.
En aquell moment Espanya deia que era una democràcia. Ara estan fent la propaganda que és una democràcia plena.
Escolti, miri, s'ha de ser coherent amb això. És a dir, quan hi havia el moment tremendo del procés, hi havia gent que perdia la calma i també va demanar, per exemple, la mort del senyor Puigdemont o va celebrar que catalans moriguessin en un accident aeri. Aquesta gent
no estan condemnats. No estan condemnats.
Com que no estan condemnats? I tant que no estan condemnats. A un any i pico. No han anat a la presó perquè la pena no és de 2 anys, però si s'accepten aquestes condenes i se celebren aquestes condenes, han de ser coherents i tampoc han de permetre que gent com el Pablo Hasél pues, parli d'aquesta manera. A mi em sembla que això està fora de qualsevol valor democràtic. Demanar la mort de la gent amb aquesta frivolitat, tot això està fora de qualsevol lògica. Jo crec que això no ho podem tolerar. Això no és llibertat d'expressió. Això és excessiu. Això no, no, la llibertat d'expressió és això. Manifestar que tu t'estimes més una república i que el rei pues, li poden, pot dir el que vulguis. El rei. A mi sí que, no, això sí que és una cosa molt diferent. És una expressió política. Però parlar de la mort de la gent me sembla a mi que és, francament, fora de lloc. I jo crec que hauríem de llegir-se la sentència del senyor Pablo Hasél. Se'l condena per desordres públics, per delits de lesions contra testics de càrrec en el seu judici, per amenaçar periodistes.
No confonguem.
Algunes són sentències que algunes són fermes, algunes no, però són sentències.
No confonguem. Sí, sí. És a dir, per això jo he dit que defensava el dret del senyor Pablo Hasél a expressar-se, però que no compartia, si no el defensava, amb moltes de les altres coses. Per això he dit, hi ha altres sentències sobre les quals jo no mobilitzaré.
Correcte.
Respecte a llibertat d'expressió, sí.
Llavors, correcte.
No és veritat que ara l'estiguin jutjant. O sigui, ara, al final, ha entrat a la presó justament per la que menys hauria d'entrar.
No, per reincidir. La primera no és llibertat d'expressió, la primera és enaltiment del terrorisme.
No, però ha entrat a la presó justament per una cançó.
Jo crec que són cançons que no és... Jo crec que estem parlant d'això, d'enaltir el terrorisme. És una cosa molt diferent.
Enaltir el terrorisme és la por ellos. M'explico? Això és enaltir el terrorisme.
També és una cosa molt lletja. No hem celebrat mai això.
Bueno, però això tampoc s'ha... L'altre dia encara celebrava l'estat espanyol els 40 anys del 23F, per l'amor de Déu.
No celebrava, ho commemorava, que és molt diferent.
Celebrava.
Jo crec que la paraula no és adequada, però sí que recordava que fa 40 anys la democràcia va estar en perill. Que no
per
celebrava.
Culpa del rei i els seus amics, ja ho sabem.
No, ja, però, això és totalment gratuït, això és fals.
Espera que surti, ja ho saps per bé, i espera que surti els documents si s'atrevissin a publicar-los i tornem a parlar. Va, no és el tema.
Això és una afirmació totalment gratuïta que no ve al cas.
N'hi ha hagut moltes en aquest cas que no venia al cas. Senyor Ricard.
Han de provar, si no se proven...
Senyor Ricard.
Després de tot aquest... s'han parlat de moltes coses i jo crec que hem marxat una miqueta del sentit de la moció. Jo crec que que tots estem d'acord amb que hi ha d'haver llibertat d'expressió i tots tenim un rebuig a la violència i, per tant, entenem que aquest és el fons de la moció. Sigui més llarga, sigui més curta, entenem que aquest és el sentit. També defensem la figura de Pablo Hasél amb el sentit de que tothom se pot expressar com vulgui. Sí que és veritat, senyor Carlos, que hi ha d'haver un rebuig també en l'altiment al terrorisme, però també s'ha de fer un rebuig a les manifestacions feixistes que hi va haver a Madrid.
Correcte, correcte, absolutament, sí, absolutament.
Cap als dos costats hi ha d'haver aquest rebuig.
I això, vale, ho ha de cobrir la llei. Hi ha d'haver una llei anti que prohibeix el fascisme d'Espanya, que també tenim una història que déu-n'hi-do.
I entenent de que aquesta societat i aquest estat s'han de canviar moltes coses, i crec que serà molt difícil de canviar moltes coses, perquè la responsabilitat, per exemple, d'eliminar la llei Mordaza és que els socialistes aconsegueixin la majoria perquè es canvi. No val en dir és tenim tots els partits la funció per fer-ho. Jo crec que hi ha d'haver iniciativa perquè...
Era un consens, si no sé que no és possible.
Deixi'm explicar. Perquè, com estem veient, per exemple, amb la modificació del poder judicial, veurem a veure com s'acaba desenvolupant i amb qui acaba pactant els socialistes per aconseguir aquesta modificació del poder judicial. Entenem de que s'ha criminalitzat molt a la gent jove que ha sortit a manifestar-se, s'ha criminalitzat molt al cos dels Mossos d'Esquadra i jo entenc o entenem de que no és així, entenem de que només és un sector i amb accions puntuals i segurament s'han de canviar molts protocols i moltes maneres d'actuar dels Mossos d'Esquadra i de policies municipals. Això som conscients. I en aquest sentit tenim l'oportunitat dels grups independentistes juntament amb la CUP d'agafar responsabilitat per fer aquests canvis. Vull dir, mai ho hem tingut també per fer totes aquestes modificacions i per tirar cap a la independència, aconseguir un estat independent tolerant amb tothom i que tingui les lleis respectant la llibertat d'expressió i respectant i tolerant amb tothom. Després de les coses que s'han parlat, el senyor Colea, que diu que els Mossos d'Esquadra no és la nostra policia. Jo no sé què fem. Què fem? Fem sense policia fins que trobem a veure qui pot ser la policia, perquè si vostè diu que els Mossos d'Esquadra no és la nostra policia o no ens representa la nostra policia, jo en aquest sentit una mica segueixo les paraules del senyor Vidal en el sentit de que és la nostra policia. S'han de canviar coses, hagin actuat millor, hagin actuat pitjor. És la nostra policia. Crec que quan han tingut d'actuar, com els atemptats de Barcelona, han respost molt bé, han sabut funcionar i, per tant, l'únic que és necessari és que hi hagi els canvis suficients a dintre de la policia perquè sigui una policia eficient i que hi hagi els protocols adequats per quan hi hagi aquestes manifestacions i no s'actuï a vegades amb aquesta violència que puntualment trobem als carrers. Després, sobre el punt que hem afegit nosaltres, entenem que quan se rebutja la violència per un costat, també hem de rebutjar que hi hagi saquejos als comerços, que es faci malbé, per exemple, motocicletes de particulars que el dia següent han d'anar a treballar. Entenem que aquest rebuig hi ha de ser. I no estem dient que això ho hagin fet els manifestants, la gent que se manifesta pacíficament, sinó també són grups reduïts que també provoquen i aprofiten aquestes manifestacions per fer aquests saquejos i destrossar retrovisors de vehicles, cremar motocicletes. Ja no em fico en contenedors, perquè al final els contenedors és una cosa que se canvia i el dia i demà o al cap d'un mes tornen a estar intactes. No em fico en mobiliari urbà, però sí amb el mobiliari o elements privats que a vegades veiem que es van destrossant durant les manifestacions i sobretot cap al tram final de les manifestacions.
Ara no sé si és per rèplica el senyor Colea, si no li toca al senyor Pla. És per rèplica, sí, no, senyor Colea?
Molt, molt ràpidament. Realment, la nostra policia és perquè ara no complix les expectatives, com he dit abans, que he citat una sèrie de casos, exemples, perquè no considerem la nostra policia. I realment és això el que diu vostè, s'ha de canviar moltes coses, però fins que no es canviïn, a veure, no la considerem la nostra policia, almenys nosaltres. Cadascú és molt lliure de considerar el que vulgui. I sobre les motos que ha ficat vostè, que sempre anem a buscar el detall, però hi ha vídeos que realment els manifestants, els que estan allí a peu de carrer, les estan retirant o deixen que els propietaris les retirin perquè no es facin malbé. Vull dir que al final hem de ficar en context també cap a qui fa les coses i com les fan. Perquè torno a dir el mateix, a veure, que hi hagi persones que siguin fàcilment identificables amb una manifestació, Torno a dir, caputxa vermella amb dessuadera blanca, això es veu a la legua. I que aquest estigui tirant pedres, o estigui amb els que estan tirant pedres al Palau de la Música, o estigui entrant a comerços, a comerços, petit comerç, mitjà comerç, per dir d'una manera, és perquè tenen, volen que els veguin i perquè tenen alguna impunitat. Jo pensa mal i endevinaràs.
Senyor Colea, el tema de la moto és per ficar un exemple i per ficar una miqueta en context. No és per anar a buscar només el tema de la moto del carrer tal. És simplement per ficar una miqueta en context. I, evidentment, no estem dient que siguin els manifestants que provoquen aquests danys. Si no, ja ho hem dit, és un grup reduït que segurament és grups que aprofiten que no van a manifestar-se en favor de, sinó que aprofiten aquestes manifestacions per fer saquejos, destrossar mobiliari, enfrontar-se a la policia, trencar vidres d'aparadors. Això ho tenim clar, no estem dient que siguin els manifestants. Però tot i això, entenem que hem de rebutjar aquests saquejos, aquestes destrosses, entenem que s'ha de rebutjar. I sobre la policia, jo animo la CUP a agafar responsabilitats de govern i a tirar endavant el país i a fer els canvis que s'han de fer. Que és molt fàcil a vegades estar des de la cadira només apretant i a vegades va bé entrar i agafar responsabilitats per fer els canvis.
No, amb això li dono tota la raó, a veure si la CUP realment deixa d'estar dormint a la palla, com molta gent, com molts dels partits que teòricament ens han d'educar per la independència, i en comptes de mirar de fer segons quins pactes, fem un pacte unitari per anar cap a proclamar la independència, que sembla, no ho sé, a veure com acabarà tot això, però sembla que s'estima més ficar-te el cavall de Troia dintre el govern, com poden ser els comuns, que són aquells que t'estan xivatant qui eren els que votaven a favor de la DUI i qui no, o que realment tirar cap a la independència.
No sé si ara el senyor García és per al·lusions i després el senyor Pla. Us vaig baixant les mans jo, si voleu, els que ja heu parlat.
No hi penso, estic acostumat de l'altre.
Tranquil.
Sí. Jo només volia dir que el senyor Colea està intentant donar la impressió de que aquesta violència ha estat organitzada per gent aliena o gent estranya que venia de fora, que venen amb caputxa vermella. Em sembla a mi que això no toca. Jo crec que hi ha hagut moltes mostres de violència. Algú ho deia portar caputxa vermella i algú no deia portar caputxa vermella. I aquest tipus de violència inclou multitud de comerços que han estat arrasats i va completament saquejats. L'atac al Palau, que també em sembla fora de lloc, i també atacs a medis de comunicació, que em sembla a mi que no poc tenen que veure amb la llibertat d'expressió. Per tant, jo crec que no compartim en absolut la idea de que aquesta violència excessiva vingui de fora de gent que no sabem ni qui són. No? Jo crec que no. Això dona la impressió de que aquesta violència està organitzada per no sé qui, em sembla que no. Nosaltres no ho compartim, de segur.
Molt bé, senyor Pla.
Sí, hola, bona nit. En primer lloc, està mirant tema de meroteca del senyor Hassel i bé, déu-n'hi-do, té moltes condemnes acumulades anteriors. Suposo que per això haurà entrat. No per aquesta última cançó, però en té de molt agressives. Clar, jo el que voldria saber és on és el límit de la llibertat d'expressió. Perquè, clar, no hi ha un límit. Vull dir, hi ha d'haver un límit a les coses. He vist aquí, inclús amb un judici que va anar un testimoni que li va tirar un líquid amb un periodista de TV3, al sortir del jutjat davant de les portes, el van tindre que agafar els de seguretat, doncs li va dir, fill de puta, que et mataré, que, i de tot, vull dir. Clar, i m'estic donant compte que és un perla. Llavors, clar, mires, per exemple, les cançons del Baltoni i a la vora d'ell, doncs què vols que t'hi digui? No és el mateix estil. No, és un estil més elegant. El Baltoni considero que sí que se l'ha perseguit políticament, que li han aplicat la llei Mordassa al gust dels jutges. Però aquest senyor, a veure, té un currículum i unes històries aquí que déu-n'hi-do. Vull dir, tampoc el podem tenir com... me sabria molt greu que quan hi hagi una llei com Déu mana sobre la llibertat d'expressió, se tingués que dir la llei Hassel, Pablo Hassel. Això me molestaria moltíssim. Jo considero que no és una persona correcta. Que per la cançó que està contra el rei, és la cançó més light que ha fet, però que les anteriors, déu-n'hi-do, per això vull saber on és el límit de la llibertat d'expressió. On és el límit? Després, sobre el tema dels Mossos, jo va un moment que vaig veure lo de la comissaria de Vic i creu-me que fa pànic, perquè comencen a tirar doquins els Mossos cap dins, tots els vidres trencats. I va arribar un moment que se'n van tindre que anar cap dins. Clar, dic, com entrin aquesta gent cap dintre, com hauria acabat allò? Bé, clar, ells havien de defensar també la seva integritat, els Mossos, i més dins de la comissaria. Vull dir, no ho sé, jo crec que s'han de seure els partits a Madrid, mirar d'arreglar el tema aquest de la llei de la llibertat d'expressió, perquè, ja t'ho dic, el Valtònic i d'altra gent, pues, sortirien perjudicats. Però, bueno, aquest senyor portava uns antecedents que déu-n'hi-do. Jo, en principi, a veure, puc condemnar que la cançó que està contra el rei, com és el rei, tal i qual, perfecte, però és que porta un historial i tenia diverses sentències, tot això se li ha acumulat a damunt. I aquelles cançons, doncs una a l'Àngel Ros també, que si li fotria un tret al cap, que si no sé què, vull dir, hem de mirar fins on pot arribar la llibertat d'expressió. Jo penso per aquí. Jo, si es pot votar separada, perfecte, si no, no la recolzaré.
Bé, jo entenc que s'entén per la majoria de grups que es pot votar en separat. Llavors, el que hauríem de fer, per no dir grup a grup 9 vegades, és que cada grup digui, en tot cas, si té algun punt sobre el qual tindrà un vot diferent i votaríem per grupets, si els sembla bé. Val? Anem, diguem-ne, de menys a menys. El senyor Pla, en quin punt concret, per exemple, faria un vot diferent? O sigui, votaria a favor de tots, menys?
Menys el tema de la policia, sobretot, pues, que clar, també se la castigui tant. Jo no parlo de la Policia Nacional, però estic parlant dels Mossos. Per exemple, el cas aquest que vaig veure a la caserna de Vic. Clar, una trencadissa de vidres i tirant adoquins, i clar, va arribar un moment que dic, si entren a dins, aquesta gent agafaran armes o el que sigui. Els Mossos, vull dir, això acabarà aquí amb una batalla campal. Vull dir, és això, és que vull saber on arriba el final de la...
Va, doncs anem a buscar sentit de vots, si sembla. A veure, amb el grup de Junts. Ai, perdó, Guifré.
Sí. Sí, un altre favor a tots els punts.
Vale, un segon, eh? Que així ho fem agrupat, si no estarem...
Sí, que havies dit de menys a més...
Bueno, però, bueno, anirem al revés. Senyor García.
És complicat perquè hi havia tants punts que ara no sé exactament. Nosaltres estem a favor de qualsevol idea que vagi a millorar la llibertat d'expressió de l'Estat. Això és l'únic punt que votaríem a favor. Bueno, i també, naturalment, manifestar el rebuig de que hi ha hagut tot del patiment que hi ha hagut per part del comerç, però és que ara mateix he perdut el fil de totes les coses tal com estan lligades.
No. Bueno, però si voleu podem fer al revés. El Kevin digís un a un. I votem.
Sí, sí, el millor, perquè ara...
Vale. Tots ho trobeu bé, això?
Sí, sí.
Sí? Val, perfecte. Doncs, si... Bueno, entenc que cadascú ja ha pogut explicar tot el que toca. Val? Per tant, ara simplement seria sentit de vot. D'acord? Kevin?
Sí, primer, manifestar el nostre suport al cantant lleidatà Pablo Hasél i mostrar el nostre rebuig front al seu empresonament per delicte d'opinió i exigir-ne el seu alliberament immediat.
Val, doncs vots a favor? Vots en contra? Senyor secretari.
Doncs aprovat primer aquest acord per 14 vots a favor del grup d'Esquerra, Junts per Balaguer, la CUP i Balaguer, ara sí, i 3 vots en contra del grup socialista.
D'acord. El segon punt, senyor...
No.
He votat en contra, eh?
No ha votat en contra el senyor Pla.
Ostres, hi ha una qüestió, és que el... Costa veure la mà aixecada. Fiquem-la... No, no dic que hagi, que el senyor Pla hagi votat, que no m'he fixat, però me costa veure la mà aixecada. Llavors, fiquem-la molt al centre de la pantalla.
Vale,
a vegades,
sí.
Si es fa així, ja no es veu, per exemple.
Cap problema.
D'acord, llavors serien 13 vots a favor dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer i la CUP, i 4 vots en contra del grup socialista i Balaguer ara sí.
Perfecte. El segon punt, senyor Gavin.
Denuncia un cop més les sentències polítiques dels tribunals espanyols que posen en entredit les garanties de tot el sistema judicial i la separació de poders, que ha de ser un dels pilars de tota democràcia.
Vots a favor? Vots en contra?
Doncs aprovat per 14 vots a favor dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer, la CUP i Balaguer sí, i 3 vots en contra del grup socialista.
Molt bé, el punt 3.
Sí, exigir l'alliberament de totes les persones preses polítiques i de consciència de l'Estat espanyol, així com que es posi fi a la persecució de les persones exiliades per motius ideològics.
D'acord, vots a favor. Vots en contra? Punt 4.
Reiterar el compromís del món local català.
Un moment, a veure.
Ha sigut el mateix que l'anterior.
Sí, és que també se congela la imatge de tant en quant i està sent francament complicat. S'aprova l'apartat tercer per 14 vots a favor del grup d'Esquerra, Junts per Balaguer, la CUP i Balaguer, sí, i 3 vots en contra del grup socialista.
D'acord. Punt 4.
Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d'opinió i d'expressió i en la defensa dels drets fonamentals de tota la ciutadania i a l'hora de denunciar la manca de drets i llibertats que demostra, un cop més, la qualitat demofòbica i repressiva de l'Estat espanyol.
Molt bé. Vots a favor? Podríem fer un paquet tots aquests. I vots en contra?
Abstenció.
Abstencions?
La Lorena ha votat.
No. La Lorena volia fer abstenció, però tenia tantes ganes de votar que ha aixecat la mà massa aviat.
D'acord. Llavors, 14 vots a favor dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer, la CUP i Balaguer sí, i 3 abstencions del grup socialista.
Molt bé, el punt 5.
Demanar que es despenalitzin aquest tipus de delictes del Codi Penal i es protegeixi la llibertat d'expressió en lloc de sancionar-la. I, a més, exigir també la derogació dels delictes que siguin contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans.
Molt bé, vots a favor?
I és unànim.
Unanimitat.
Doncs aprovat per 17 vots a favor, que és la unanimitat del nombre legal de membres de la corporació.
Molt bé, el punt 6.
Tal rebuig a totes les agressions violentes que s'han produït des de la detenció d'en Pablo Hasél i mostrar solidaritat a totes les persones del nostre municipi que hagin estat víctimes dels excessos policials dels darrers dies.
Vots a favor?
També estem. És unànim.
No, el grup de la CUP no vota. Vota en contra o abstenció, Josep Maria? Abstenció? Abstencions?
Abstenció, eh?
Sí.
Doncs pues, aprovat per 16 vots a favor dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer, grup socialista i Balaguer ara sí, i una abstenció del grup de la CUP.
Molt bé, el punt següent.
Mostrar el rebuig pels danys ocasionats a comerços i elements privats, a edificis públics, juntament amb els saquejos provocats per una minoria durant les manifestacions dels darrers dies.
Molt bé. No, és que veig una backmans, però encara no havia preguntat. No sabia si volíeu preguntar o passar alguna cosa. Vale. Vots a favor?
No.
Sí, aprovat per 17 vots a favor, que és la unanimitat del nombre legal de membres de la corporació.
No, n'hi ha 3 o 4 que no han aixecat la mà. Que, no els veus ara?
És que hi ha una sèrie de retras. Jo crec que si el portaveu de cada grup avança per de viva veu el vot, serà millor.
És que el grup s'ha fragmentat.
Doncs sí. Que és molt fàcil, eh? A vegades potser s'ha de dir simplement el nom del regidor i que manifesti el sentit del vot en aquest cas.
A veure, senyor Pla, sentit del vot. El micro, sisplau.
Favorable.
Favorable. Senyor Colea?
A favor.
Miquel?
Nosaltres a favor, els tres.
Els tres a favor. Vale. Pel grup de Junts, esteu tots junts?
Estàs a favor, sí.
Estàs a favor? Vale. Bueno, vaig per l'ordre que tinc aquí. Kevin?
Abstenció.
Abstenció. Arnau?
Favorable.
Maripau?
A favor.
Esther?
A favor.
Javier?
Abstenció.
Gemma?
A favor.
Gerard?
Favorable.
Laura?
A favor.
I jo abstenció.
Doncs, aprovat per 14 vots a favor de el grup d'Esquerra Republicana, excepte dels regidors que diré posteriorment, de Junts per Balaguer, el grup socialista, la CUP i Balaguer així, i 3 abstencions dels senyors regidors Kevin Bruque, Xavier Castellà i de l'il·lustríssim senyor alcalde Ignasi, Jordi Ignasi Vila.
Val. N'hi queda algun altre, Kevin?
Vuitè. Demanar al govern de la Generalitat i a la Conselleria d'Interior que revisi els fets ocorreguts en les manifestacions d'aquests darrers dies i al Parlament de Catalunya la limitació i regulació de les actuacions d'ordre públic del cos de Mossos d'Esquadra, a qui reconeixem el paper d'única policia pròpia juntament amb les municipals.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?
Doncs, aprovat per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, 3 vots en contra del grup socialista i 2 abstencions del grup de la CUP i Balaguer així.
Què queda? Envieu ara, Kevin?
No ve.
Encara que un altre. Vale, fes.
Emplaçar les institucions europees perquè prenguin partit i facin complir els drets i llibertats per igual a tots els països de la Unió Europea, finalitat intrínseca en el seu esperit fundacional.
Val, vots favorables. Vots en contra? Abstencions?
Aprovat per 14 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, la CUP i Balaguer ara sí, i 3 abstencions del grup socialista.
Ja toca enviar o no?
Sí.
Sí, l'enviem? Estem tots d'acord en que ho enviem? A veure si algú a sobre no vol enviar-ho. Vale,
enviem amb una clau Allen i que se la muntin ells. Perquè...
Sí, no.
Un mòbil d'Ikea, sí.
I ho poden entendre, sí. Va,
l'hem trossejat tant.
Unanimitat el fet d'enviar-la, senyor secretari.
De ser apartat, 17 vots a favor, que representa la unanimitat del nombre legal de membres de la corporació.
Perfecte.
Anem al senyor alcalde, una coseta. Què ens podríeu enviar tan aviat com sigui possible la moció llarg amb l'últim...
Sí.
Sí, ara la passaré tant al secretari com als grups perquè la pugueu tenir.
Vale, perfecte.
Molt bé, doncs passem a l'activitat de control, perquè assumptes d'urgència, com he explicat abans, no n'hi havia. Activitat de control, com que després fem una o dues preguntes, si us sembla, fem l'expedient el 8, que és donar compte de l'informe d'intervenció número 200/2021/0058 de tramesa d'informació econòmica del tercer i quart trimestre del 2020. Després hi ha el 9, que és l'expedient 1432/2020, que es dona compte de l'informe d'intervenció número 119/2020 de seguiment del pla d'ajust del tercer trimestre del 2020, i el 10, que és l'expedient 1432/2020, que dona compte de l'informe d'intervenció número 33-2021 del seguiment del pla d'ajust del quart trimestre del 2020. D'acord? Això només és donar compte, si hi hagués alguna mena de pregunta o precisió, si no, és el donar compte i, per tant, passaríem al punt següent, que seria el donar compte dels decrets d'alcaldia des del 50 fins al 176. Hi ha alguna pregunta de decrets d'alcaldia?
Sí, senyor alcalde. És que ara no m'ha donat temps d'anar-me'n a aixecar la maneta. A veure, és sobre el decret 226 que parla de la infraestructura aquesta de telecomunicacions. Podria fer 5 cèntims una miqueta de què va això?
Que em pot dir la pàgina, que n'avançaré més?
226, l'hi he dit abans, me sembla, no?
Ah, és la pàgina, pensava que era el número de decret, perdó.
No, perquè no em surt ja.
Ah, 226... 25, 226. Bueno, és la essència de regularització d'una estructura de telecomunicacions existent.
És una antena d'aquestes de telefonia o...?
Sí.
Val. No sé si han fet un estudi o algo d'impacte ambiental.
Se va fer un al seu moment.
De ones electromagnètiques.
Sí, se'n va fer un al seu moment i va donar tot bé. Ara no me'n recordo si fa 4 anys o així.
I quin resultat, se'n recorda? O...
No teníem cap valor que sobrepassés la mitjana, diguem-ne, del que es considera de salut, diguem-ne.
No, ja, però a vegades tindre tot el dia l'antena damunt ja no és la intensitat del moment, sinó la continuïtat. Això no sé si...
Bueno, sí, però de totes maneres pensi que són les comunitats de veïns els que arriben amb acords. No és que les telefòniques es fiquin a qualsevol lloc, sinó que la comunitat de veïns
agafa el compromís. No ho estic dient. El que passa que a vegades, també com que la salut pública també és una cosa, és competència també de l'Ajuntament, doncs no sé si ho havien tingut compte o no.
Bueno, amb aquest expedient no, perquè és una llicència d'això i quan ells estan emetent, en principi, han de complir totes les prerrogatives en què no han de superar certs llindars i, per tant, això qui ho controla ja no és ben bé dir-ne la paeria en si, ni tan sols tindria els mecanismes per poder-ho fer, sinó que ho controla la Generalitat des de ràdio i telecomunicacions. Alguna pregunta més de decrets? No? Senyor Ricard?
Sí, a la pàgina 207, decret 157, que parla sobre la compra de... No ho entès malament, de la compra dels habitatges de Ramon Llull.
Sí.
La compra s'ha fet o quan es farà?
La compra aquesta dels 9 primers està feta, es va anar a signar ja a notaria. Val? Per tant, aquests 9, durant ara, diguem-ne, tenim un mes per canviar els noms dels serveis, etc, però ja són, passen a ser propietat nostra i, per tant, el que farem posteriorment és fer lloguers adequats a la renda de les persones que hi ha.
O sigui, els hem comprat per aquests 355.000 euros, entenc?
57, si no recordo malament.
57, i inclús hi havia 11 cèntims, si no recordo malament.
357 amb no sé què.
Sí, ho he ficat tot. 57
amb 11, sí. No és un nombre rodó, no.
Sí. Fent la suma així, una mica... Vale, llavors, la compra serà comptabilitzada al pressupost del 2021, entenc?
Bé, bueno, suposo sí i no. Representa que està el pressupost de l'any passat. No, ho dic en quant a liquidació, segur que serà un funcionament que han fet ara, però pressupostàriament formava part del crèdit del préstec que es va demanar l'any passat. Per tant, hi ha hagut una incorporació de romanents per finançament afectat i, per tant, estem pagant-ho de finançament afectat del pressupost del 20, tot i que segurament a nivell de liquidació serà una operació que...
No, però vull dir, es pagarà a través del crèdit que es va formalitzar...
Sí, es paga del 20. Es paga del 20, sí.
D'acord.
Alguna pregunta més? De decrets no hi ha res més? Perfecte, passem al punt següent, que és pregs i preguntes. Segons com apunto. Perfecte, alguna pregunta, pregs i preguntes? Senyor Coleu? No té el micro activat. No té el micro activat. El micro.
Dic, torno a insistir una altra vegada amb el tema de la bassa, aquella que hi ha l'abocador d'impacte. L'altre dia, bueno, fa uns dies, hi vaig anar a donar un tomb per allí. Sí que és cert que hi ha una esplanada, que és on devien tirar bàsicament tot el material, i hi ha com una recollida d'aigües amb uns registres grans d'uralita i que em dona la sensació que tot va parar en aquella bassa. El que passa és que aquella bassa arriba un moment que depèn per pluges, depèn pel... És que, a més, tampoc no sé si la terra de dalt que es va tapar amb terra vegetal, a sota no sé si queda residus. I per això hi ha aquestes canalitzacions que van cap a la bassa. No ho sé. El que sí que és cert és que la bassa es veu, que la, a veure, l'aigua és... Quan hi ha una mica de petroli, que veus aquell color que li dona a l'aigua, doncs allò, la bassa és una aigua fosca i amb aquest tina damunt, no? I sí que és cert que quan deu ploure molt, allò vessa. Vessa, portant el que hi hagi allà dintre cap baix, perquè pel cantó hi passa com una mena de... no sé si és una segle o no ho sé ben bé el que és, un rierolet o... Llavors, tot s'ho endú cap avall. No sé, a veure, aquí si han fet alguna cosa més sobre aquest aspecte o han parlat amb la Generalitat perquè s'ho mirin o com ho tenen aquest tema.
Perquè... Podem tornar a preguntar perquè s'ho mirin? Al seu moment ho vam dir, ens van dir que tot està correcte. Si vostè diu que d'aquella bassa sembla que hi pugui sortir algun tipus de lixiviat, tornarem a ficar-nos en contacte amb l'Agència de Residus.
Sí, més aviat crec que es desborda quan ja cau molta quantitat d'aigua i no sé si, torno a dir el mateix, si aquelles canalitzacions també la porten a aquella bassa, o que fan que es desbordi més fàcilment. Perquè em dona la sensació que venen de sota la terra vegetal que hi ha allà dalt.
Val. Això ho farem arribar a l'Agència de Residus, que són els responsables, perquè puguin vindre a mirar si hi ha alguna actuació, diguem-ne, que no és correcta. En aquest cas, quan vam preguntar, ens van dir que era normal, que era la recollida de pluvials, però sí que és cert que la recollida de pluvials no hauria de tindre, en aquest cas, fer cas del que em diu vostè, jo no he vist, però...
No, hi vaig anar, personalment, vull dir...
No, per això li dic, si ja li dic que li faig cas, vull dir que representa que si vostè diu que hi ha una capa comuliosa per damunt, està clar que hi ha alguna mena de lixiviat que surt i, per tant, parlarem amb ells perquè mirin el que. També pot ser que quan hi van anar, si era una època que ploia molt, doncs la dilució, diguem-ne, d'aquest lixiviat fes que l'analítica sortigués com a aigua, però la informació que ens van passar a nosaltres és que tot estava correcte, que era una recollida de pluvials i que les analítiques d'aquestes pluvials eren dins dels estàndards que normals, diguem-ne. De totes maneres, m'ho apunto i llavors a l'Agència de Residus li farem arribar la petició que facin el repàs, diguem-ne, d'aquesta instal·lació.
I dues coses més ja per acabar, molt ràpides. Una, els llums del carrer d'avall realment són d'aquests que quan baixi la lluminositat del carrer es disparen o no? O van per un temporitzador marcat des del qui porta el tema de l'enllumenat públic?
Van temporitzador. No tenen cèl·lules fotoelèctriques, tot i que les col·locarem, però de moment encara no les tenen, van temporitzador. El que sí que és veritat, que com que ja es van fer totes noves i tenen tot el regulador del CIRA, representa que en funció de l'hora es modula la intensitat. Però aquesta intensitat, de moment, no pot ser proporcional a la necessitat de llum, sinó que és proporcional a les hores. Per tant, hi ha un moment a nivell de la nit, quan ja, entre cometes, no passa ningú, que es dona, diguem-ne, un grau de brillantor més baix. De fet, l'altre dia vam fer una prova in situ per veure els graus d'il·luminació i fixar, diguem-ne, quins eren els que necessitem en funció de les hores. I vam acabar concloent que el problema principal és de poder ficar i trobar i encertar el lloc per ficar unes cèl·lules fotoelèctriques que permetin, entre cometes, fer aquesta tasca. Perquè el dia que hi vam anar, doncs, malgrat ser hivern, era un dia bastant lluminós i, clar, la necessitat era relativa, no? Mentre que quan el dia és molt emboirat, al ser un carrer doncs molt estret, amb edificis de més de 4 plantes, clar, rebenta que arribi tan poca llum a la part de baix que tot depèn molt de la lluminositat que arribi. Per tant, hem de poder relacionar-ho, diguem-ne, hem fet diverses proves, però al final hem arribat a la conclusió, i vam parlar l'altre dia amb els tècnics, que han de fer amb una cèl·lula fotoelèctrica i anar regulant. També és cert que segurament no tots els trossos del carrer necessiten la mateixa il·luminació. Sabeu que hi ha un tros que no hi ha porxades, per tant, el tros que no hi ha porxades representa que no té sentit que aquelles llums estiguis obertes, perquè, però bueno, a l'haver ficat tot aquest sistema nou que són amb LEDs i que va amb el tema del regulador, permetrà, en certa manera, si convé, tindré obertes unes i altres no, és a dir, jugar una miqueta amb això per poder donar el servei d'il·luminació que es mereix, diguem-ne, a l'espai.
Sí, Sí, realment té raó amb el que està dient, perquè al final sí, el que hem de mirar és els dies rúfols, però d'una manera que s'encengui la llum, sigui al matí, sigui la tarda, o sigui quan sigui. Vull dir que al final és això perquè...
Ara, ja, ara el que es fa és que hi ha un decalatge entre l'obertura i el tancament de les llums respecte a la resta de Balaguer. És a dir, si quan ja, la resta de Balaguer...
No, no és el que necessita aquest eix comercial, que cada vegada hi ha menys botigues, no? Però bueno, si ho tenen aquí ficat ja, ho tenen a punt, doncs pues no continuarem. I ja per últim, que ens ha comentat, el tema de la vorera aquesta que hi ha entre la banqueta i el pont nou, per dir una manera, que s'ha ampliat i ha deixat anul·lat un carril dels dos que hi havia de sortida, un que podies tirar recte o cap a la dreta i l'altre cap a l'esquerra. Bueno, hi ha hagut gent que ens ha comentat, diu, a veure, què passa? Perquè ara, clar, fins ara hi havia una fluïdesa i ara es troben que no n'hi ha, i més la gent que viu al que és el carrer del Pont, al centre històric, que es troben en certs moments puntuals més taponats, no? Que no hi ha aquella fluïdesa de trànsit. I llavors ens han comentat...
Nosaltres hem de prioritzar els vianants. Balaguer és una ciutat que s'ha de poder fer a peu i, per tant, nosaltres creiem que amb la dificultat que hi havia per poder baixar del pont, tant si anaves amb cotxet com amb cadira, el que havíem de fer és fer-ho així. De totes maneres, pensi que era l'únic dels quatre semàfors que tenia dos carrils, però tots els altres n'hi tenen un. I, per tant, la fluïdesa serà la mateixa que tenen la resta de carrils. Molt puntualment hi pot haver una vegada que n'enganxis dos, però... En principi, l'aposta, diguem-ne, és perquè Balaguer sigui una ciutat a peu, no pas perquè facilitem, diguem-ne, els vehicles. Per tant, per poder fer l'accessibilitat més fàcil, que després haurem de fer també alguna cosa a l'altra vorera, aquesta l'havíem de poder fer amb orellera per poder facilitar. Fins ara, tu, quan anaves amb la cadira de rodes, acabaves amb un espai així, que sobrepatinar i aguantant la cadira amb tot el muscle, perquè si no, no podies fer-la. Per tant, el que han fet, i la gent que té les necessitats de mobilitat ho han agraït ja directament, és poder fer tota la facilitat del moviment i si en comptes dels carrils n'ha d'haver un, doncs n'hi haurà un. I molt probablement, ja dic, ens hem d'acostumar que Balaguer és una ciutat que es pot fer perfectament a peu i jo no crec que, excepte algun cas concret, hagi d'afectar la fluïdesa, perquè ja dic, tant quan surts de la plaça com quan estàs al pont, com quan vens de Lleida per entendre'ns, que és la part per on arriben més vehicles, només tens un carril. I aquí doncs, també passarà de tindre un carril.
Bueno, nosaltres ens hem traslladat aquesta inquietud i nosaltres l'hem volgut portar aquí. Vull dir, tampoc no té més. L'explicació és correcta i llavors cadascú ja l'assimilarà o no l'assimilarà segons el seu criteri. Ja hem acabat.
Perfecte, senyora Lorena.
Bona nit. Bueno, l'últim ple es va comentar que es faria el Consell General d'Olímpic quan tinguessin el pressupost. La primera pregunta és com està aquest pressupost i la segona, que així ja per si de cas, si fos possible, que donat que fa molts dies que no sabem res de l'Olímpic, si fos possible que se'ns fes arribar als del Consell General de l'Olímpic almenys els decrets fins a la data o les últimes coses que s'han anat fent. Perquè, per exemple, aquest dissabte comença, que suposo que ha d'anar a l'INCAT, no? Les conferències del Pla Estratègic de Cultura, que jo entenc que tenen alguna relació, no sé si... Bé, de fet, m'hi he inscrit per saber si anirà linkat una cosa amb l'altra, si podem... Bueno, no sé.
Bé, amb els decrets mica... no hi ha cap problema i els hi farem arribar. La veritat és que estem amb això de...
Bé, suposo que han anat fent coses, vull dir, ni que siguin poques, perquè ja ho sabem la situació que és, però almenys que no ens vinguin després...
No, la veritat és que si haguéssim pensat que tardaríem tant, haguéssim fet un, diguem-ne, per tema de programació i haguéssim esperat, però semblava que era imminent, però sí que és cert que estem canviant moltes partides, diguem-ne, en quant a nomenclatures i funcionament, justament també amb alguna de les peticions que hi havia hagut del Poppy Play i també del Consell General d'Olímpic sobre la manera d'organitzar i que fos més fàcil de saber què valia, diguem-ne, doncs, tot el teatre o què valia tota la Festa Major, què valia tot això. I, per tant, tot això són uns canvis que s'estan fent. Se n'estan fent de diversos, diguem-ne, d'adequació del que teníem, diguem-ne, a com creiem que ho hem de poder tindre. I, per tant, si està treballant i estem tardant, doncs sí, potser una mica més del que teníem previst i en condicions normals, doncs, segurament ens hagués tocat fer al desembre el Consell General d'Olímpic, però bé, jo entenc, avui m'han passat un esborrany que podria ser el definitiu, per entendre'ns. M'han passat avui, no he tingut temps encara de mirar-me'l, però vull dir que en principi ja tindríem aquestes classificacions tancades que acabaran revertint amb una facilitat, diguem-ne, de gestió, tant per part dels tècnics com per part dels responsables polítics, com evidentment per part de l'oposició a l'hora de fiscalitzar doncs, quines són les despeses que s'estan realitzant, que ara, en certa manera, hi havia una mena de calaix gran, diguem-ne, on hi havia moltes coses de conceptes diferents que estaven agrupades dins de la mateixa partida. No? Jo crec que això ho ha de facilitar, però sí que és veritat doncs, que dona peu doncs, a molts canvis que hem anat fent amb intervenció, no? D'anar canviant noms, nomenclatures, de fixar nosaltres quina manera ens volíem organitzar per poder afavorir, diguem-ne, que aquests números fossin més fàcils d'accedir i al final ha de revertir doncs, amb una millor i gestió, diguem-ne, més eficient del diner públic. Val? Per tant, si realment podem donar-ho, diguem-ne, d'aquesta setmana i l'altra per acabat, molt de pressa farem el Consell General Olímpic i si veguéssim que surt qualsevol cosa, confio que no, llavors el que proposaria en tot cas a Secretaria és de fer un Consell General Olímpic i ja farem un extraordinari pel tema de pressupost, però em sembla que ara ja amb els canvis que hem fet ara ja quedaria tancat, diguem-ne, la part de pressupost, per dir que no he pogut veure, me l'ha enviat avui al migdia i no he tingut disponibilitat ni tan sols d'obrir el correu encara. D'acord?
Val, però comptarem amb que ens poden fer arribar els decrets fins a l'hora?
No, sí, els decrets últims. Ja m'ho he apuntat. Sí, els decrets vale. Eren...
És que res, perquè com que estem una mica desconnectats, així
el
també...
El senyor secretari, hi hauria algun problema en passar els decrets? Entenc que no? Vale, doncs sí. O sigui, els decrets el que farem és agafar una data i després els altres ja els acabarem afegint. Vale?
Sí. Que no vingui després tot de cop, més que se pugui fer. I no sé si, bueno, el que us comentava, si el PEC té quina vinculació o potser va...
Bueno, vist que demanava l'Arnau Lamà, entenc que...
Sí, bé, això ja he vist.
No, el tema del Pla Estratègic de Cultura, ara estem a la fase de diagnosi i ara l'empresa ha assenyalat un seguit de fortaleses i de febleses del sistema cultural de la ciutat. I ara el que fa és compartir aquesta prediagnosi que ha fet amb tota la ciutadania perquè sigui la pròpia ciutadania que digui si està d'acord o si està en contra. Per tant, aquestes sessions que es faran els propers 4 dissabtes són per acabar d'afinar la diagnosi i després entrarem a la fase propositiva on el que es buscarà és propostes doncs, per acabar de reforçar les fortaleses, valgui la redundància, i acabar de polir aquestes coses que hem detectat com a febleses.
D'acord. Senyor Ricard?
Sí. Primer de tot, bueno, no és ni una primera pregunta, però sí que celebrar que per fi avui, amb aquest ple telemàtic, la ciutadania podrà participar a precs i preguntes i és de celebrar perquè realment portem uns mesos on no tenia oportunitat de participar-hi almenys el mateix dia. Després, aprofitant aquest del tema de la diagnosi o la prediagnosi del tema del Pla Estratègic de Cultura, no sé si podria tindre aquest pre abans de la reunió?
De fet, tota la gent que s'està inscrivint... Bueno, contesto jo, eh?
Sí, Arnau, sisplau.
Dic, tota la gent que s'està inscrivint als debats, el que fa l'empresa és facilitar-li aquesta prediagnosi. Un cop passats es faran públics a tothom. Ara, en tot cas, el que s'està fent és enviar-ho a la gent que s'apunta.
Sí, ja, com que m'he d'apuntar ja, cas... ja m'enviaran.
Vale. Perfecte. Ens hem trobat el cas de gent que diu jo no podré participar, però en tot cas sí que ho sol·liciten.
Vale. Després, un altre prec que portem, sembla un prec una mica absurd, però sí que és veritat que el carter de funcions del carrer Barcelona, no sé si s'ho han pogut mirar.
Sí, que ho he mirat. El que passa és que, clar, són aquelles coses que al seu moment es devien fer sense gaires permisos, diguem-ne, clar, allí ho has de ficar en façana. Amb una façana diferent, allí on era ara hi ha un negoci, per tant és normal que amb l'obertura que ha fet no tinguem allí això, però clar, bueno, hem de buscar algun lloc que el puguem encabir.
Bueno, igual és buscar un faristol o algo que pugui ser un element al costat d'una papelera per poder ficar un...
Bueno, estàvem buscant més el substituir paret per paret, perquè per no ficar enredos al mig, perquè també em sembla que és una cosa que...
Ho dic perquè si és difícil trobar una façana que t'ho deixin col·locar.
Està costant això. La majoria ens estan dient que, home, que per tindre els morts anunciats tampoc és que els hi faci una il·lusió extrema, no? Però, bueno, l'altre seria això, fer aquesta senyalització, però, bueno, jo dic que en principi pensant que seria més fàcil. La llei ja havia sigut, com que diu, de feia tants anys que igual ni tan sols se va demanar permís o el clavar allí, i allí es va quedar, per entendre'ns, i a l'haver substituït d'allí, clar, per aquella zona, clar, hi ha moltes façanes amb botigues, hi ha moltes façanes amb aparadors, i clar, costa trobar un lloc, diguem-ne, on t'ho permetin, i no ho clavarem pas amb obra vista ni amb llocs d'aquestos, i per tant, però bueno, sí que és veritat que les altres vegades no havíem descuidat, he d'admetre-ho, però aquesta vegada sí que havíem fet els deures, però no hem trobat la solució.
D'acord. Després, les factures del 2019 i 2020, sabem previsió de com podran estar penjades al portal de transparència?
Doncs la veritat és que això és un tema més tècnic, no sé...
Sí, ho mirem, David? Ho preguntarem a veure i en tot cas et respon Grifé.
Vale, perfecte.
Suposo que deu ser per alguna problemàtica tècnica o una qüestió de...
Sí, perquè en principi...
És fàcil, però bueno,
sí, deu ser alguna qüestió tècnica. Desconec si hi ha hagut algun tema tècnic que ho hagi impedit o... O què?
Ho preguntem en tot cas i ho comentem.
Vale, perfecte. Gràcies. Després, una pregunta. Ens ha arribat que la subvenció de la Transeix del 2019 no està encara pagada?
Subvenció? Transegre?
2019.
Sí, que està pagada.
Sí?
Vale. A veure, pagada. Pagada deu estar pagada la bestreta. No sé si la totalitat respecte... No sé, van presentar... Espera, sempre per un cop foca. El 20 no es va fer.
Vale? No es va fer.
Vale, llavors, el 19... Hòstia, no me'n recordo què va passar el 19. Hi havia alguna cosa que havien portat els papers del 18 i no del 19, me sembla recordar, Esther o Maripau, recordeu? Ara no t'ho puc assegurar, ara. Sé que va passar alguna cosa amb el tema del 19, que havien portat els papers pel 18 i potser els del... T'ho miro i t'informo. Vale? Et dic, ara sé que va passar alguna cosa, però et dic que no sé ara com vam acabar, però em sembla recordar que... Jo diria que, com a mínim, la bestreta la teníem, no?
A mi ens han fet arribar que no està pagada. No sé si la bestreta o un tant per cent, però sé que ens han dit que no està pagada. Ho acabava de pagar.
Pot ser un percentatge, si és el percentatge, seria el que no toca de bestreta, però en aquest cas aniria lligat a veure quan han fet la presentació, diguem-ne, de les factures.
Vale. Després... El tema de l'Àngel Guimerà, de l'estudi que havia de fer aquella una empresa o aquell equip de treball per saber veure com hem de redireccionar l'Àngel Guimerà, saber veure com està, quina previsió hi ha.
Ja ha començat.
Vale. Hi ha alguna previsió per...
Mesos, els mesos que ens va dir quan ens vam reunir i en principi que quan tindrien... fases acabades, si fiquen en contacte amb nosaltres i aleshores ens ho explicarien. Per tant, estan treballant.
Bueno, o sigui, en principi ens van dir que més o menys una durada de 4 mesos l'estudi.
Han començat fa relativament poc perquè, evidentment, nosaltres havíem de fer certs contactes i, com sabeu, a començament d'any ens han canviat les dues persones que porten inspecció d'ensenyament. També han canviat la persona que està al centre de recursos. Per tant, hi havia certs contactes que no els havíem pogut donar perquè realment encara no els havíem fet i havien començat ara. Per tant, això em sembla que va ser la que fa ara una setmana o... Laura?
Sí.
Una setmana? Dos,
sí, sí. Van començar, és a dir, vam tenir tots els contactes per passar-los el dia 17. En principi van començar el dia 18. I la previsió és acabar, tal com vam dir, cap al juny o així.
Val.
Perfecte. Després, una altra pregunta. Des de la paeria s'està treballant amb l'àrea de promoció econòmica urbana? S'està treballant alguna cosa sobre aquest tema o...?
Té la peu.
Contestar?
Sí, sí, l'Ester, sí. Tu... Ja fa temps. Sí.
Ara, bueno, hem participat en unes conferències que es fa a nivell de tema polígons que ens vam inscriure. De moment és el que hi ha, bueno, i alguna més, algun webinar més que s'està explicant.
Bueno, o sigui, heu començat a treballar per crear aquesta àrea, entenc? O sigui...
Bueno, el de crear és un pas més, diguéssim, no...
Vale.
No. Després... Vull dir, és tot un procés que és llarg, vull dir que no és tan fàcil.
No. O sigui, no perquè ja ho tingueu fet, sinó perquè seran, si s'està treballant o no. Vull dir, si s'està treballant, entenc que té el seu procés i que té les seves fases, més que res saber això, si s'està treballant sobre aquest tema o no, més que res saber això. Vale. Després, sobre el que ha comentat el senyor Colea de l'orellera del carrer de la Banqueta, clar, sí que és veritat que s'ha de prioritzar els vianants, amb això estem d'acord, però la pregunta és... Clar, allà s'ha fet una orellera, que normalment les orelleres se fa quan hi ha una ja línia d'aparcament,
no,
per tema de donar millor visibilitat al...
Tenia el micro obert perquè havia de contestar una cosa.
Laura, que et sentim.
No, ja l'he silenciat, la Laura, tranquils.
Vale, més que res, les orelleres, almenys tècnicament, s'acostumen a fer per donar visibilitat al vianant quan hi ha una línia d'aparcaments perquè es vegi abans el vianant. Clar, entenc que aquí l'aparcament no es desplaça a l'altre costat, no?
Aquí vam plantejar l'aparcament desplaçar a l'altre costat. El problema que hi havia és que tots els comerços que carreguen els magatzems, que són la part de darrere del carrer de Vall, clar, haguéssim hagut de fer-los descarregar a la vorera del pont. Hi hagués dificultat. Per tant, en aquest cas, l'orellera no té la finalitat, diguem-ne, de la visibilitat, perquè en aquest cas la visibilitat ja la teníem, sinó la de poder tindre prou espai per fer el baixador, diguem-ne, que permetés, diguem-ne, el tindre la cota que toca a l'hora de creuar, perquè, si recordeu, era molt estret i el pendent era molt, molt punxegut i, a part, moria molt, molt de cop. De fet, si algú havia passat per allà en cadira de rodes, la dificultat era gran. Havies de fer braços per pujar i baixar. Ara, en realitat, és fàcil. Per tant, tant per cadires com per cotxets és perfecte i entenem i confiem, diguem-ne, que no tindrem cap mena de problema a l'hora de regular el trànsit, però que dic, perquè, de fet, la resta, els altres tres, tenen una sola línia, diguem-ne, d'arribada i aquest, doncs, també. Per tant...
No, jo pel tema de que només hi hagi un carril, jo això no te lo malament perquè al final tot el carrer és d'un sol carril, vull dir, no és de dos carrils. Per tant, no, en aquest sentit, no és més que res un tema de seguretat dels vianants respecte a aquesta orellera, perquè al final el carril, la circulació dels vehicles... Ha de fer un gesto al final que si algú va despistat i algú s'està esperant allà el semàfor, doncs hi pot haver una mica de perill, en més carrer en aquest sentit. Llavors, la pregunta és, entenc que aquesta modificació va darrere, hi ha un informe d'arquitecte municipal favorable a aquesta modificació.
I d'oficina tècnica i de policia.
Vale. Per tindre l'accés, fem una instància o el podem anar a veure?
El què?
Per poder-lo veure, el demanem mitjançant instància o com que és un tema d'un prec i pregunta del ple, se pot anar a veure directament?
Si vols,
hem
de parlar directament amb l'arquitecte.
Sí. A vegades, quan tenia a veure l'orellera, dic el dia que vulguis.
No, a l'orellera l'he vist 20 vegades.
No pensava que diu,
passa per allí bastant sovint. No, deixa.
Perdó. No, saps què passa? Que s'acaba de quedar penjat el gestionat. I tenia aquí, diguem-ne, l'ordre del dia i tal, i ara m'he quedat aquí mirant a veure què m'havia passat, que diu que està en manteniment. Si algú vol entrar, que ho sàpiga.
Si vols, Guifre, te preparo una reunió inspector de la policia, arquitecte i aparellador municipal.
Oficina tècnica en tinc suficient.
Suficient? Vale.
Sí. Vale, llavors, sobre el tema de la refineria, entenc que el que ha sortit avui a la premsa és el que havien de portar avui d'urgència al ple.
Sí.
Llavors, entenc que se doni per aprovat,
No. Sabíem que diríeu això i crec que és bastant malintencionat per part teva. I sabia
no, malintencionat no. Al final,
molt sí, malintencionat.
No, si primer s'ha de portar un conveni d'aprovació, entenc
els que... Els terminis d'aquests organismes són els terminis que hi ha i, per tant, hi ha certes coses que tenen... jo ho vaig explicar, sabíem el que hi havia, val? Si hi havia qualsevol cosa. De fet, vam decidir... En aquest cas, amb secretaria, que donat que també ho havia demanat el senyor Colea, que potser havia poc temps per estudiar, doncs, un cop parlat amb la UDL respecte als terminis, vam decidir que se podia fer perfectament al següent ple, però, clar, en el moment en què tenies Diputació alineada, en aquest cas, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya de Solsona també alineat, i la UDL amb la persona que porta el tema, diguem-ne, de catedràtic de química també alineat, clar, això no es podia canviar el dia. És cert que el ple representa que podrà decidir el que bonament vulgui, però estic tan convençut que ho aprovem per unanimitat i contents que hem cregut que era oportú, diguem-ne, de fer-ho, perquè està tot organitzat així i ha costat molt d'alinear-los a tots. Un amic de Solsona, altres de Lleida i altres de les Garrigues Baixes. Per tant, vull dir, s'ha pogut fer a Balaguer, quan sabeu perfectament que moltes vegades aquestes coses sempre s'acaben presentant en capitals. Per tant, en aquest cas, el fet de poder-ho fer fins i tot la presentació a dalt del CEI, no sé si veu les imatges, però vull dir, quedava fent tot xulo amb el fondo que teníem a darrere, crec que és de rebut, diguem-ne, que l'haguem hagut de presentar. És evident que el ple és autònom i pot acabar decidint, com altres vegades s'han anunciat coses que després del ple ha pogut tombar o no validar o canviar d'opinió. Per tant, el que sí que és cert que de cara a la manera com està organitzat s'havia de poder tirar endavant igualment la roda de premsa, i això és el que hem cregut oportú. Però convençuts estem, que això ho farem per unanimitat.
No, si no estem dient que, no, que votem en contra, si el més segur és que votem favorablement. No hem pogut veure l'expedient. Crec que els plens a vegades hem passat per urgència temes potser més complexos i penso que aquí, havent aquesta presentació, s'hagués pogut passar la documentació simplement per cortesia i dir, senyors, avui farem una presentació, que us sembla? Jo entenc que és una manera, més una manera de procedir. Entenc que aquí se juga amb el tema de majoria absoluta.
No, també sabia que sortiria. No juguem amb tema de majoria absoluta. No juguem amb tema de majoria absoluta.
Una miqueta sí.
Us ho vaig explicar a la informativa o no?
Tu ens vas explicar a la informativa que hi havia una urgència, inclús el senyor Colea te va preguntar a veure si es podia portar al ple següent. I
nosaltres hem preguntat i resulta que al ple següent sí que es pot presentar. Ja, però
és que la informativa es va dir no, perquè si no arribarem, i que no sigui per culpa nostra que no arribem. Clar, ja ens sabem.
Com que el senyor Colea va dir si podia preguntar a la UDL, si recordeu, jo vaig dir ja ho preguntaré. Ho vaig preguntar en aquest cas a la UDL i la UDL per una setmana, diguem-ne, doncs, vaig per un mes, com que encara ells havien de fer algun tràmit més ells, no tenien problema. Per tant, el que han fet és diguem-ne, accedir, diguem-ne, a una petició que es va fer a informativa de poder fer un més tard, independentment d'això, donàvem per suficientment explicat respecte al que estàvem dient. És una planta pilot, és un laboratori gran per entendre'ns, una ocupació temporal, i en aquest cas el que han fet, perquè s'havia de fer, això sí que no era prorrogable, perquè ho havíem de decidir o ho presentàvem ja aquí o quan se presentava no era aquí. I, per tant, hem cregut oportú de que fos aquí i, per tant, hem prioritzat que pogués ser aquí. I després del ple podem donar la volta o el que sigui, evidentment, aquí, això, sempre, qualsevol cosa que hem aprovat prèviament i podem canviar. Però aquí no té res a veure amb que fossin absolutes o no fossin absolutes. Simplement era una cosa estratègica de ciutat que nosaltres teníem, que un cop teníem alineats tots aquests organismes que, per ganes, haguessin fet les presentacions d'altres jocs o Solsona o a Lleida, en aquest cas aconseguíem que pogués ser aquí i no podíem deixar perdre l'oportunitat, i jo no em veia amb ganes de presentar això doncs, des de Lleida o des de l'UDL o des del Centre Tecnològic Forestal i Científic de Solsona. Per tant, han fet aquesta decisió no menys tenint ni molt menys el ple, ni pensant si tenim o no tenim majoria absoluta, perquè estic convençut que amb això ens ficarem d'acord perquè és un bé per la ciutat i pel territori.
No, si la iniciativa la celebrem i celebrem que hagi UDL, Diputació i tothom hagi triat Balaguer i que vostès com a equip de govern hagin aconseguit que aquest projecte pilot vingui a Balaguer, evidentment. Això ho celebrem i els felicitem com a equip de govern. Ara bé, una miqueta és com el senyor Colea el seu dia a l'informativa preguntar si hi havia un problema de passar un mes. Vostès van dir que no podia ser, que ho preguntarien i almenys jo no sé si el senyor Colea ha rebut resposta, però la resposta és ja trobar-nos-ho a la premsa. És simplement la manera de fer. Que jo crec que si el senyor Colea va fer la petició d'això plaçar un mes, doncs, home, el més correcte o el més formal hauria sigut de dir senyors, hem consultat a l'UDL i això es pot posposar un mes, però el que no es pot posposar és la presentació. Són maneres de fer. Tenim criteris diferents i, evidentment, ho veiem diferent i no ens ficarem d'acord. Això també ho tinc clar. Simplement remarcar-ho.
No, sí que ens ficarem d'acord. Segurament tens raó que haguéssim pogut fer-ho. Cert que hem anat molt liats i en condicions normals haguéssim tingut el temps de poder-ho informar. Bé, sí que ens ficarem d'acord. Això no hi ha cap problema.
Vale.
És sobre... Ja el Miquel té demanat la paraula, però els altres l'han aixecat.
Senyor alcalde, seria en referència en tot això que s'està parlant ara, si pot ser.
Sí.
Se m'ha nombrat moltes vegades. A veure, estic una mica d'acord també amb el que està dient el senyor Guifré, però bueno, jo no entraré més en polèmica. Seria possible que ens poguessin avançar el projecte abans de que sortís al ple, ja que està exposat a el que seria en premsa, ja representa que està la cosa molt embastada. Avançamos la documentació, no de l'expedient, bueno, l'expedient, del projecte en si, el que es vol fer aquí, a veure el que proposa l'UDL, el que es proposa, perquè ho puguem estudiar amb més termini, no?
Sí, no hi ha cap problema.
Aleshores, confiem que ens ho pugui fer arribar, no?
Sí, sí, sí.
Merci.
Senyor García.
També sobre aquest punt, només dir que nosaltres ens donem per informats després del que vam parlar a la comissió informativa i entenem que els projectes de recerca tenen uns plaços que no van d'acord precisament amb els plaços administratius dels municipis o de les altres institucions, i si el temps apremia, doncs entenem que s'hagi de fer com s'hagi de fer, i crec que jo també, almenys per part nostra, aquest projecte que és bo per la ciutat tindrà el nostre suport.
Moltes gràcies. Senyor Miquel.
Hola, bona nit. Només una pregunta. Saps per la recepció del carrer Urgell, del port de carreteres, o encara no?
No.
Jo suposo que abans de rebre l'Ajuntament aquest carrer, farem les millores partides, no? Com, per exemple, les
voreres... Això és el que estem negociant, però el problema no és en carreteres. En carreteres està parat per voluntat nostra. ¿Vale? Està parat per voluntat nostra perquè tenim un problema diferent, que és, com bé sabeu, quan plou moltíssim tenim un problema del pas de l'aigua, tota l'aigua que ens arriba de tota aquella zona, quan ha de passar per sota de la via hi ha una canonada excessivament petita, val? I aquesta canonada excessivament petita fa pues, que entri en càrrega cap dalt i fins i tot hi hagi tapes que salten, hi ha tapes del carrer Urgell, fins i tot fins a vegades fins al carrer Sant Diego, vale? Que arriben a saltar per pressió quan hi ha una tempesta molt gran. No? I, per tant, com que estem amb el tema de l'ACA, amb una famosa canonada que havia de portar les pluvials de l'Hostal Nou o la claveguera d'Hostal Nou directament fins a depuradora, i tenien tres o quatre projectes diferents, i teòricament hi tenien un que havia de passar pel mig dels terrenys d'Impaxa. Clar, nosaltres creiem que fora bo, diguem-ne, que Incasol, que l'ACA acabés fent la canonada gran pel carrer Urgell per arribar a portar l'aigua fins al riu. Les pluvials poguessin ser ja separatives del carrer Urgell fins al riu i, per tant, les pluvials de l'Hostal Nou també les poguéssim tirar i, per tant, la claveguera només portés el que realment li toca. Això permetria solucionar aquest tema, però, clar, no tindria molt sentit que nosaltres ara pactéssim amb carreteres que ens arrangessin el carrer Urgell per després haver de rebentar el cap de no res. Per tant, estem intentant, sé que és molt complicat, estem intentant alinear les dues coses. Amb carreteres, el tema del carrer Urgell el tenim solucionat, però no el volem perquè si ens han de fer la repavimentació i resulta que després l'hem de rebentar per fer els tubs, doncs no cal. Preferim, en tot cas, intentar esperar una mica. El problema que tenim encara en carreteres, que ara doncs, ens va desaparèixer l'interlocutor, hem canviat el responsable de la zona de Lleida, per tant, ara hem de parlar amb el nou. Des del gener hi ha una persona nova allí treballant-hi, és el tema del pont. Val? El pont també de retorn amb nosaltres, però el pont, doncs clar, a dia d'avui tenim aquelles biones de separació i en principi hi ha fins a tres alternatives diferents que podrien solucionar, diguem-ne, per la ciutat la problemàtica d'aquell pont. No? I això doncs, hem de mirar, s'han encomanat uns estudis específics per veure quin és el que es podia fer. I bé, quan tinguem, diguem-ne, les opcions, pues ja les parlarem, diguem-ne, amb els diversos grups i haurem d'acabar decidint a veure quina és la millor per a la ciutat, no? Ja n'hi ha tres de molt diferents. Per tant, entenem que des de carreteres ens haurien de lliurar, diguem-ne, en aquest cas el pont, però clar, ja amb les modificacions que toquin perquè ho tinguem solucionat. D'acord? Senyor Ricard, ha tornat a la mà?
Sí, no, només era per demanar això que vostè ara ha dit al final, però si ho ha dit, i això de fer una reunió amb tots els grups per quan tingueu una miqueta les opcions sobre la taula perquè puguem veure quines opcions contemplen.
Sí. Bueno, les opcions són fàcils, és a dir, o ficar una sola vorera i descentrar el trànsit, o ficar un sol sentit, o ficar un annex. És a dir, són les tres úniques solucions que hi ha. És a dir, o fiquem una mena de passarel·la de peatonal, tenint en compte que al cap i a la fi el pont, per molt que sembli antic, és després de la guerra, per tant no és ni romànic ni res que haguem de conservar, aquí sí que hauria potser un impacte ambiental més gran. L'altre és ficar una sola vorera molt ampla i descentrar el trànsit, aquest és l'estudi que hem demanat, de veure si realment el pont aguantaria aquesta descentrada del trànsit, ara el trànsit doncs, passa pel mig i per tant l'equilibri, diguem-ne, està al mig, estaria més desplaçat el pes cap a un dels costats, i l'altre seria fer un carril únic, que jo no li sé veure, diguem-ne, de fer un carril únic, perquè quan te l'imagines, ni l'un ni l'altre te permetria solucionar res, perquè acabaries fent una mà de toms de por per a poder accedir en depèn de quins llocs, no? Per tant, i més tenint en compte que el carrer del Pont ja és direcció única. Si el carrer del Pont fos doble direcció, bé, encara potser t'ho podies plantejar, però direcció única al carrer del Pont, aquest és el que veig menys. I dels altres dos, com podeu suposar, tots dos tenen... Bueno, són curiosos, vull dir, no sé si us ocorre alguna altra cosa, ho podeu dir, però vull dir, en principi, parlant amb els tècnics, només havíem trobat aquestes tres possibles solucions.
El seu dia, si no recordo malament, pot ser que des de la rotonda, aquella bifurcació que va cap a Gerb o cap a Os, allí hi hagi projectada, només marcada en una línia, vull dir, no cap projecte ni res, com si fos un tipus de variant.
La variant nord de Balaguer només l'he vista dibuixada d'esbós.
Sí, sí, jo només he vist una ratlla, eh? Com marcat allí, recordo així.
Clar, no està...
Ho dic perquè em sembla que al seu dia el tema de desplaçar o de centrar el tema del trànsit me sembla que van dir que no per un tema de cargues. Això de parlo de memòria.
Nosaltres l'estudi... Ara estem fent l'estudi més profund. L'estudi previ mos donava que sí. L'estudi previ el tinc i ens donava que sí. Vale? Però, bueno, esperarem a tindre... També val a dir que no és el mateix l'estudi que es va fer al seu moment amb el trànsit que hi havia abans de la variant. Clar, abans de la variant, per aquí passant una mà de camions que feia por. Clar, i la desentrada del trànsit també té molt a veure amb el trànsit que hi passa. Ara el 99%, diguem-ne, són vehicles petits, per entendre's, no? Mentre que abans passaven quantitat de camions de tocinos, de pinços, etcètera, etcètera. Ara, fins i tot, les empreses que tenim que estan a la carretera de Gerb, de fet, moltes vegades per facilitat, tiren cap a la variant passant quasi recte, no? Per tant, vull dir... Però, bueno, ja dic, això, quan tinguem les propostes, parlem amb vostès. Això ja ho teníem previst. De totes maneres, si ho volen reservar, segur que el dijous que ve a les 7 de la tarda farem una reunió de temes urbanístics. Vale, amb tots els grups. Ja us convocarem, però si voleu reservar ja el dijous a les 7. D'acord? Alguna pregunta més? No? Bé, doncs amb això donem per acabat el ple. Moltes gràcies i molt bona nit a tothom. Adéu.
Molt bé. Bona nit.